Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonès.
És dimarts 28 de febrer. Avui el govern espanyol ha aprovat una llei perquè es puguin construir parcs eòlics marins en zones on hi fa molt de vent, i entre els llocs on es podrà fer hi ha el Golf de Roses. El territori fa temps que s'oposa al projecte, però amb aquest pas de l'executiu central quedaran poques vies per evitar que es pugui tirar endavant. El cas és que l'oposició als macroparcs eòlics no és nova. Fa anys que diferents col·lectius rebutgen que es facin a prop de casa seva, i és que la majoria de gent no li agrada l'impacte visual que generen. I aquí, evidentment, hi ha una gran paradoxa. Mentre cada vegada som més conscients que cal apostar per les energies renovables, les opcions que es plantegen generen rebuig a una part de la societat. Hi ha qui diu que és inevitable i que, si volem continuar amb el tren de vida actual, haurem d'acceptar el mal menor, entre cometes, que suposa veure un molí alt com la Torre Agbar davant de casa o al mig del mar. Ara bé, també n'hi ha que igualment aposten per les renovables, però defensen que abans es podrien prendre altres alternatives amb menys impacte sobre el territori. És a dir, posar plaques solars a les teulades o als polígons industrials o a zones on el paisatge ja està molt trinxat abans que instal·lar macroparcs en grans extensions de terra, o també posar molins de vent, però en una quantitat moderada i en espais on no hi hagi tant d'impacte visual o, per exemple, on no hi pugui suposar cap risc per a algunes aus. Però, és clar, el cas és que si amb això n'hi ha prou o no. Només fent servir les energies renovables allà on no ens molesta, si n'hi haurà prou per aturar o no el canvi climàtic i per generar tota l'energia que consumim cada dia. De moment, sembla que serà força inevitable que d'aquí a uns anys veiem molins de vent davant del Golf de Roses o també de les costes de Menorca, i potser tots plegats ens hi hauríem d'anar acostumant. Ara passen poc més de 2 minuts de 8:45, abans de sopar heu de saber que... decreta la situació d'excepcionalitat per la falta d'aigua a 224 municipis on viuen 6 milions d'habitants. Són els que beuen del sistema Ter Llobregat i de l'aqüífer del Fluvià Muga. El govern ha decidit incrementar la restricció per la sequera extrema amb els pantans al 27% de la capacitat. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, fa una crida a l'estalvi.
Amb l'estat d'alerta és evident que no n'hi ha prou. Fem, doncs, una nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua a 6 milions d'habitants de 224 municipis en 15 comarques, i activem també noves actuacions per l'aprofitament màxim d'aquest recurs.
La fase d'excepcionalitat, que comporta prohibicions per a determinats usos, com ara la neteja dels carrers o el rec, i també limita el consum domèstic d'aigua a 230 litres per persona i dia. La mitjana ara és d'uns 110 litres, informa el Marc Martínez Amat.
L'excepcionalitat endureix les restriccions d'aigua als sectors econòmics, del 25 al 40% per l'ús agrícola, del 10 al 30% per la ramaderia i del 5 al 15% per l'ús industrial. També es limita el rec al consum mínim per la supervivència dels arbres i a les plantes. Només es permetrà regar la gespa si es fa servir per l'esport federat. I a casa només es podran rentar els vidres i els miralls del cotxe, la resta caldrà anar a establiments amb sistemes de recirculació d'aigua. Per al consum domèstic, cada municipi tindrà aquest límit d'aigua diària de 230 litres per habitant, que fins ara era de 250. Teresa Jordà demana responsabilitat, però també diu que donaran un cert marge.
El que hem de ser capaços de fer és que es compleixin tots aquests llindars, sobretot, bàsicament, en les reduccions en diferents usos, però... al final, quan parlem d'aquests 230 litres a persona, evidentment hi ha un marge. Quin marge hi ha, en definitiva? Doncs podríem estar un any sense que caigués una gota i tindríem l'aigua per beure garantida.
Jordà assegura que és la pitjor sequera des del 2008 i que no havia plogut tan poc des del 1905, i es queixa que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no estigui prenent mesures i permeti el rec a Manta.
Aquesta limitació de 230 litres per persona i dia, que semblen molts, però si ens posem a comptar l'aigua que gastem, corren ràpid, Marc.
Sí, sí, comencem a fer números. En una dutxa de 5 minuts es gasten 80 litres d'aigua. Omplint la banyera en són 300. Fent la bugada, la rentadora en gasta uns 50 litres, depenent del model. El rentaplats, uns 20. I cada cop que tirem la cadena del vàter, en llancem uns 10 litres.
Doncs bé, els agricultors que estan preocupats per com pot afectar aquesta mesura als conreus, sobretot al Llobregat, on es planten verdures. Josep Cuscó, responsable d'Aigua d'Unió de Pagesos, n'ha parlat a RAC1.
Comunitats de regants n'hi ha un 40% menys d'aigua. Llavors, clar, si en un enrec entren 6 litres d'aigua, doncs n'entraran menys. Clar, llavors vols dir que no tots els pagesos poden regar. A veure, que tinguin coses plantades, perquè les coses plantades no es tenen de deixar morir. Es recomanarà, suposo, que el que tingui de fer una plantació nova, doncs que no la faci.
Cuscó ha demanat fer un pacte de país per la sequera i diu que els agricultors també hauran de fer la seva aportació per gastar menys, però per mantenir la producció. Ara bé, la gran pregunta és com hem arribat fins aquí, en aquesta situació de sequera extrema. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Has estat revisant, crec, aquesta pluja d'aquests últims anys i hem de dir que les dades parlen per si soles.
Sí, exacte. Comencem on va començar tot, podríem dir. El 2020 veníem de superàvit, una situació molt plujosa, un 2020. Recordem, l'any de la pandèmia va ploure molt a moltes comarques. Estàvem per sobre de la mitjana al final, a l'acabar l'any, però després ja el 2021 va començar a mostrar símptomes, doncs, de, en aquest cas, de cada cop anar cap a un escenari de sequera, perquè començava a deixar de ploure moltes comarques, però vivíem de renda d'aquest 2020 tan plujós. Mm. Després vam veure que al final de l'any només s'acumulaven 328 litres per metre quadrat a Barcelona. Era la meitat del que acaba caient en un any, només en tot un any, en el cas de Barcelona, va caure només la meitat. Per tant, aquesta situació ja s'agreujava i després el 2022 va continuar i encara vam superar l'any que acabem de deixar enrere, 308 litres per metre quadrat, i només hi ha 7 anys més secs que el 2022 en gairebé 250 anys de la història de Barcelona. Per tant, hem arribat al 2023 amb aquests embassaments que continuen baixant, que ja es troben a les conques internes per sota del 30%, i amb perspectives, doncs, que la primavera, de moment, a curt termini, no ens porti masses bones notícies. Aquest març no s'entreveu plujós. Sí, l'abril sembla en algunes comarques, i l'esperança més ferma és de cara al maig-juny, que podria ploure amb més ganes i esperar també l'arribada de la fosa de la neu, del degel del Pirineu.
Doncs haurem de confiar en aquestes possibles pluges que ens pugui portar aquesta primavera, en aquesta situació que, com ara ens explicava el Martí, es va començar a complicar a partir de l'any 2021. Gràcies, Martí, fins aquí
fins
a una
ara.
Estona que actualitzarem tota la informació meteorològica. Passant 7 minuts de 8:45, les entitats ecologistes de la Costa Brava posen el crit al cel pel pla que ha aprovat avui el govern espanyol. És el que preveu autoritzar el parc eòlic marí davant del Golf de Roses a 12 quilòmetres de la costa. Serà un espai de 250 quilòmetres quadrats que es reserva exclusivament per aquest projecte amb molins de vent surant sobre el mar. La Moncloa sosté que si no s'aprovava des d'aquí, ho faria França a molts pocs quilòmetres al nord del Cap de Creus. El Parc de Roses serà un dels 5 que s'autoritzen a tot l'estat i és l'únic a Catalunya. Com dèiem, l'anunci no ha estat ben rebut per les entitats ecologistes del territori. Des de Girona, Rubén Herranz.
Així és, però tampoc els ha agafat per sorpresa. En un comunicat conjunt, mitja dotzena d'entitats ecologistes de la Costa Brava denuncien també la falta de compromís de la Generalitat. Les entitats recorden que la zona afectada està envoltada per tres parcs naturals. Alerten que la construcció d'uns aerogeneradors flotants de 250 metres d'alçada tindrà un gran impacte per a la biodiversitat. Raúl Domínguez és portaveu de l'entitat IAEDEN Salvem l'Empordà.
És en una zona que hem de recordar està rodejada per tres parcs naturals, en concret el Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà i el Montgrí i les Illes Medes, i no entenem com poden projectar un tipus d'infraestructures com aquestes. Els científics apunten a que, a part d'afectació sobre les aus marines, també pot arribar a tenir afectacions sobre els fons marins, sobre les corrents marines, de les quals en bona part depenen també els pescadors de la zona.
Des de l'entitat avancen que no descarten la via judicial per intentar aturar aquest macroparc, així com mobilitzacions ciutadanes.
Com dèiem, el Golf de Roses és l'únic espai marítim de la costa catalana on es podran instal·lar molins per fer energia eòlica. Al conjunt de l'estat espanyol, però, la Moncloa ha autoritzat que n'hi hagi d'altres de molt més grossos. Això sí, sempre que hi hagi algun projecte privat que faci la inversió. Encara s'han de publicar les condicions que hauran de complir aquests projectes per guanyar l'adjudicació. Repassem on es podran instal·lar i de quina manera amb el Benet Íñigo. Catalunya.
A uns 12 quilòmetres del Cap de Creus i les Illes Medes són al voltant de 250 quilòmetres quadrats on estarà permesa la instal·lació dels aerogeneradors. Fins ara hi ha 6 projectes sobre la taula, alguns de petits i que farien 50 megawatts i altres de més grans que arribarien als 1.200 megawatts.
Illes Balears.
Al nord-est de Menorca, l'Estat també ha reservat 2 espais per fer energia eòlica. Entre tots dos sumen una superfície similar a la zona reservada a Catalunya.
Mar Cantàbric.
És on més zones i superfícies es volen dedicar a l'energia, tot i la gran oposició que tenen del sector pesquer. En total sumen 2.600 quilòmetres quadrats, 10 vegades més que el de Catalunya. Es podrien veure molins davant d'Astúries, de la ciutat de Vigo i sobretot a la costa nord de Galícia. L'espai més gran de tots els aprovats per l'Estat és precisament davant la Corunya.
Andalusia.
Només dues zones podran acollir molins de vent, però són molt grans. Se sumen al voltant de 1.200 quilòmetres quadrats. Estan situades davant de Marbella, a Màlaga, i Motril, a Granada.
Les Canàries.
L'Estat ha identificat fins a 6 zones amb potencial per produir energia, totes de petites dimensions, però sumen més que Catalunya i Balears. A més, és on es podran instal·lar molins més a prop de la costa, a tot just 2 quilòmetres, davant de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canària i Tenerife.
Més coses. El govern reconeix que el sistema ha fracassat en el cas del suïcidi de Sallent. Tot apunta que els menors patien assetjament escolar, tot i que inicialment tant l'Institut com el Departament ho van negar. Ara la Generalitat es disculpa i assegura que arribarà fins al final per detectar l'error i evitar que es repeteixi. Mar Poyato.
El govern entona el mea culpa i diu que és obvi que alguna cosa ha fallat en el cas de Sallent, tot i així assegura que està actuant de manera diligent perquè una de les seves prioritats és abordar les situacions de violència en l'àmbit escolar. La portaveu, Patrícia Plaja, reconeix que en el cas dels bessons s'ha fracassat i que s'ha de treballar perquè no torni a passar.
Totes les circumstàncies que han provocat que dues persones menors d'edat hagin protagonitzat un fet com aquest s'han d'investigar, s'investigaran i s'arribarà fins al final. És obvi, no hi ha debat sobre que alguna cosa ha fallat si avui aquí estem parlant d'això, quan estem parlant de dues víctimes menors d'edat, i és per això que el govern demana disculpes.
Plaja també ha demanat que no s'assenyali el centre educatiu on estudiaven els menors, perquè això no ajuda a solucionar el problema. Segons dades de la Generalitat, l'augment d'intents de suïcidi entre menors és preocupant. Dels 139 intents del 2019, s'ha passat als 439 intents el 2022.
Doncs, precisament aquesta tarda, un centenar de veïns s'han manifestat a Sallent contra l'assetjament escolar. Ho han fet davant de l'institut on estudiaven l'adolescència, que es va suïcidar, i també la seva germana. Des de Sallent, Jordi Casals.
Tot i que aquest migdia el govern demanava disculpes i admetia que alguna cosa ha fallat en el cas de Sallent, veïns i alumnes de l'Institut Llobregat s'han concentrat per segon dia consecutiu a les portes del centre. Ho han fet amb pancartes on s'hi podia llegir "Queremos justicia por Lela y Alana" o d'altres que assenyalaven directament l'entorn familiar dels agressors com a responsables del bullying. La portaveu de l'associació NAFE contra l'assetjament escolar, Carme Cabestany, ha assegurat que en el cas de Sallent no s'ha actuat correctament.
Ha fallado el ser más conscientes de la gravedad de estas situaciones, de que no podemos pensar no pasará, porque por desgracia está pasando y nunca sabes a qué centro le va a tocar o a qué familia le va a tocar. Entonces, probablemente no se ha actuado correctamente.
La portaveu també ha criticat el govern de la Generalitat per no activar el protocol contra l'assetjament escolar.
Recordem que les persones que tinguin pensaments suïcides poden demanar ajuda als telèfons 061 i 024. I per cert, que l'ONG Educo i l'empresa Emergent Catalana a Barcelona Resol han impulsat una aplicació de mòbil que permet denunciar casos d'assetjament adolescents de manera anònima. La poden fer servir centres educatius i entitats socials i de lleure. Maria Costa.
L'aplicació vol fixar-se especialment en els qui ni són l'assetjador ni la víctima, però presencien o sospiten que hi ha una situació de violència. El centre educatiu o entitat social o de lleure ha de descarregar-se l'aplicació i designar 3 persones encarregades per canalitzar les denúncies i després treballar-hi. Els adolescents poden explicar els casos sense haver de revelar la seva identitat. Ho explica a RAC1 la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Artudó.
Una alerta pot ser: jo mateix estic sent assetjada, o bé jo veig que assetgen en els meus companys, no? O jo veig que tinc una companya que cada dia, després de dinar, se'n va al lavabo i tinc sospites serioses de que té un problema, un trastorn alimentari. Jo agafo aquesta aplicació i això ho envio.
Fins ara ja ho fan servir una trentena d'escoles i instituts i també centres de menors de Catalunya.
Un minut per 9:15, us ho avança el 9C de RAC1. A Catalunya hi ha un centenar de nens acollits en famílies d'urgència i diagnòstic. Són persones que acullen infants de fins a 6 anys que per diverses circumstàncies no poden viure amb els seus progenitors. Mentre la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, busca familiars propers, una família de llarga durada o també donar-los en adopció, aquestes famílies d'urgència acullen aquests nens a casa. Actualment, a Catalunya hi ha 101 infants en aquestes circumstàncies que estan acollits en 98 famílies. Un d'aquests casos, el recordareu, és el del nadó que van abandonar ara fa un mes al barri de Sants de Barcelona. Se'l van trobar dins una bossa d'esport al mig del carrer i avui, a partir de les 10 de la nit, al 9C, podreu sentir l'entrevista que hem fet a la família que s'ha quedat amb aquest nadó, el Juan i la Mari, que des de fa poc més d'un mes fa aquest acolliment d'urgència d'aquest infant. I d'altra banda, hem d'explicar també que a Vacarisses, al Vallès Occidental, un exentrenador del Club de Patinatge Artístic ha acceptat una pena de 14 anys de presó per abusar sexualment de 7 menors. Ara bé, el condemnat no entrarà a la presó perquè la Fiscalia i la Defensa han arribat a un pacte. Haurà de complir, això sí, la pena fent treballs en benefici de la comunitat, Pep Tormos.
L'exmonitor ha reconegut els abusos comesos durant el 2019. Va fer tocaments a 7 nenes que llavors tenien entre 12 i 15 anys i posava com a excusa les correccions de la posició del cos mentre feien els exercicis. A més, segons han explicat les menors, també entrava al vestidor sense avisar quan s'estaven canviant. La pena que inicialment demanava la Fiscalia era de 42 anys, però finalment l'ha rebaixat a 14, tot i que no entrarà a la presó. Haurà d'indemnitzar, això sí, amb 500 euros a cadascuna de les víctimes, haurà de fer un curs d'educació sexual i estarà en llibertat vigilada durant 5 anys.
Passa un minut de 3:15. Tots els partits independentistes del Congrés dels Diputats han demanat aquest vespre que s'activi la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya. Això després de saber que la justícia espanyola investigarà aquest cas. Un jutge ha admès una querella de Sandro Rosell contra el comissari Villarejo i per primera vegada la justícia investigarà la guerra bruta contra l'independentisme. El Congrés va aprovar fa 5 mesos la comissió de l'Operació Catalunya, però des de llavors no s'ha ni constituït. De fet, tampoc hi ha acord per les compareixences que s'han de demanar. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la comissió es va votar el 15 de setembre. El PSOE, Podem i tot l'independentisme van acordar tirar-la endavant, però des de llavors no s'ha fet res. No s'ha constituït i tampoc hi ha acord per veure qui ha de comparèixer. Ara al vespre han registrat una iniciativa per forçar la comissió perquè arrenqui la feina. Esquerra, Junts i PDeCAT denuncien el bloqueig del PSOE, Rufián, Nogueras i Bel.
Más allá de las buenas palabras o de decirnos que ellos no pueden controlar el poder judicial o que no pueden controlar una parte de la policía, sería bueno que se investigara, pero como demócratas.
Tampoc s'ha constituït la comissió d'investigació de Pegasus i el que cal és que s'obrin les portes, que s'obrin les finestres, que s'aixequin les catifes.
I que me parecería un error de que terminase la legislatura sin haber puesto en marcha esta comisión de investigación que se aprobó.
Però el PSOE s'espolsa responsabilitats, Patxi López.
Es verdad que hay aprobada una comisión de investigación que los grupos se tendrán que poner de acuerdo para ver cómo se pone en marcha y cómo funciona.
La comissió es va pactar al setembre amb l'únic requisit imposat pel PSOE que investigués els governs del PP. En cap cas, res d'aquests últims 4 anys.
Doncs bé, la Generalitat, que és escèptica sobre com acabarà aquesta investigació judicial, la portaveu, Patricia Plaja, recorda que el tema s'arrossega des de fa una pila d'anys.
Estem parlant d'uns fets que fa gairebé 10 anys o més de 10 anys que es van produir. Fins al moment ningú ha considerat haver d'investigar-los. Per tant, la confiança d'arribar fins al final és poca o limitada, però creiem que és una bona notícia si algú considera que són uns fets que s'han d'investigar i arriben fins al final dels mateixos.
Tot plegat, com dèiem, després de saber que l'Operació Catalunya arribarà als jutjats, tal com ha avançat La Vanguardia, ha confirmat RAC1, un jutge de Madrid ha acceptat la querella de Sandro Rosell contra José Manuel Villarejo perquè vol aclarir la trama parapolicial que des del Ministeri de l'Interior construïa proves falses contra l'independentisme. De nou a Madrid, Arnau Guanyé.
Fins al moment les investigacions judicials es limitaven als negocis de Villarejo i a la trama Gürtel, però ara aquest jutjat va un pas més enllà. El cas arrenca després que l'excomissari de la policia espanyola expliqués les maniobres del Suprem i Carmen Lamela per empresonar Sandro Rosell. L'expresident del Barça, a partir d'aquí, va denunciar-lo a Villarejo, a dos exresponsables de la policia i a un membre de l'FBI, i ara el jutjat ha obert el cas. Ho ha fet després de preguntar a la Fiscalia si tenia competències i després que aquesta li donés carta blanca. En la querella que ara entoma el jutge de Madrid, Rosell denuncia aquestes quatre persones, però també assenyala Alicia Sánchez Camacho. No s'hi querella perquè, com que és aforada, s'enviaria la causa al Suprem i, segons la defensa de Rosell, això els perjudicaria.
I justament avui també s'han publicat algunes converses entre responsables del Ministeri de l'Interior en l'etapa de Jorge Fernández Díaz i en Mariano Rajoy a la Moncloa. El País revela a missatges entre el número 2 del Ministeri i el que era cap de la policia espanyola. Aquests whatsapps que constaten que les maniobres per atacar la reputació de l'independentisme i de Podem amb informacions falses, Arnau.
Sí, el diari recull llesenes de whatsapps entre Francisco Martínez i Eugenio Pino durant el 2015 i el 2016. Parlen de Convergència, de Xavier Trias i de la família Pujol per treure'n els draps bruts. Maquinen una maniobra falsa de Convergència per finançar-se il·legalment. Intenten acusar l'exalcalde de Barcelona de pagar el lloguer a uns ocupes i, a més, dissenyen alguns operatius policials contra independentistes per fer-los més mediàtics del que tocaria. A part de tot això, les converses també demostren que el Ministeri de l'Interior volia parar els peus de Podem com fos, per exemple, barrejant Veneçuela en el finançament del partit.
I per cert que la Generalitat avui ha portat a la Fiscalia del TSJ l'empresari israelià Tal Hanan, ho recordareu, és qui s'atribueix a haver fet el ciberatac massiu contra els servidors de la Generalitat, el 9-N. El govern li ha lliurat un escrit per posar-lo en coneixement de la informació que va revelar El País per si vol investigar-ho. I a tot això, el judici a Laura Borràs quedarà demà vist per sentència. Les defenses i acusacions faran els seus informes finals i la Fiscalia ha de concretar si rebaixa la pena als altres acusats a canvi de la seva confessió. Benet Íñigo.
Ara mateix el pacte és oficiós, però no oficial. Es pot intuir perquè en les seves declaracions els informàtics Isaías Herrero i Andreu Pujol van reconèixer l'elaboració de pressupostos falsos i el fraccionament de contractes, una autoinculpació que esperen veure corresposta amb una rebaixa de pena que la Fiscalia ha de fer demà a primera hora. De moment encara es demanen 6 i 3 anys de presó. El reconeixement de fet serà un dels arguments de les fiscals després, quan exposin per què s'ha de condemnar Borràs per prevaricació i falsedat documental. I la defensa també farà un recull dels seus arguments, com ara que hi ha dubtes sobre alguna proves i testimonis que han declarat, començant pel dels altres acusats. Jornada, doncs, per concloure un judici marcat des d'abans de començar pel pacte d'última hora amb la Fiscalia.
I al Parlament Europeu, aquesta tarda, alguns diputats catalans han abandonat un debat sobre la immersió lingüística. Denuncien que s'ha manipulat la sessió que presidia Dolors Montserrat del Partit Popular.
El debat tenia quatre experts, tots ells convocats pel PP i Ciutadans, que han reclamat que s'apliqui un 155 educatiu i han afirmat que Catalunya es persegueix als castellanoparlants. Això ha portat Esquerra i Junts a denunciar la manipulació amb finalitats partidistes de la comissió. Consideren que no ha respost a arguments ni pedagògics ni lingüístics. Clara Ponsatí de Junts i Diana Riba d'Esquerra han demanat la dimissió de Dolors Montserrat com a presidenta.
És una vergonya que la presidència del Parlament Europeu toleri el comportament de les presidències de les comissions de diversos eurodiputats espanyols, com el senyor Montserrat o el senyor Vázquez, que fan servir les seves presidències de comissions purament per servir els seus interessos polítics.
Si la Dolors Montserrat encara té un mínim de respecte a aquesta casa o encara té un mínim de decència política, el que hauria de fer avui és dimitir.
Entre els eurodiputats que han marxat del debat també hi havia membres del grup socialista, els Verds i l'Esquerra Europea.
I a Madrid el Congrés dels Diputats farà un control més rigorós de les visites un cop s'ha destapat el nou cas de corrupció que afecta un diputat socialista canari. Aquest diputat, que va dimitir fa 15 dies, és Juan Bernardo Fuentes i feia servir la cambra per fer reunions amb empresaris i demanar comissions a canvi de favors.
L'entramat corrupte el gestionava amb el seu nebot, que era un alt càrrec del govern de Canàries i un general retirat de la Guàrdia Civil. El diputat del PSOE demanava comissions de 5.000 euros a canvi d'adjudicacions i concessions de fons europeus i també exigia el pagament de festes de luxes amb prostitutes. Ara, el Congrés ha enviat una carta a tots els diputats, funcionaris i assistents, advertint que hi ha un nou protocol de visites per prevenir casos de corrupció.
I quan falten just 3 mesos per les eleccions municipals, a Barcelona continuen els fitxatges. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, farà tàndem amb Jaume Collboni a la candidatura del PSC. Collboni, que n'ha destacat la seva actitud dialogant durant el moment àlgid del procés el 2017.
La número 3 serà Laia Bonet. Aquest és el segon fitxatge per la llista socialista després del de Lluís Rabell. Maria Eugènia Gay seguirà sent la delegada del govern espanyol fins que registri oficialment la candidatura.
10 minuts per les 9, l'Euríbor, el principal indicador per calcular el preu de les hipoteques, ha tancat el febrer per sobre del 3,5%. Aquest és el nivell més alt des del 2008, quan va esclatar la crisi financera, una pujada que fa que aquells que hagin de revisar ara les hipoteques variables puguin tenir una quota entre 250 i 600 euros més cara. És la denúncia que han fet aquest matí alguns oients del món RAC1.
El mes passat d'agost estava pagant 950 euros i a l'actualitat passaré a pagar 2.050 euros.
Demà se'n fa revisió i la clatellada que se'n ve és de 500 euros més al mes.
Amb un sou no arribaria ara a pagar-ho a dia d'avui i he tingut que agafar una altra feina.
La clatellada que ha suposat la pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu fa que moltes famílies estiguin amb l'aigua fins al coll. Aquesta ha estat la 14a pujada consecutiva de l'Euríbor, que ara fa un any estava en negatiu. La previsió és que al març hi torni a haver una altra pujada del tipus d'interès a Europa i que les hipoteques, per tant, encara es puguin encarir més. I en paral·lel a les hipoteques, els preus han tornat a pujar aquest febrer. L'IPC s'ha enfilat fins al 6,1% i confirma la tendència a l'alça. La xifra que ha avançat avui l'Institut d'Estadística Espanyol ha provocat lectures diferents a Madrid. Mentre que el PSOE treu pit de les mesures que ha aprovat per abaratir el cistell de consum, Podem ho qualifica de fracàs. Judit Vila.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, diu que la pujada de dues dècimes de l'IPC, la més pronunciada de l'últim mig any, s'ha donat per la retirada del descompte dels 20 cèntims per litre dels carburants. Assegura que això entra dins la normalitat i que la inflació anirà aviat a la baixa.
Era lógico que a principio de año, después de retirar la medida de los carburantes, se pudiera producir un pequeño pico y tenemos certeza de que en las próximas semanas, en los próximos meses, irá viendo una pendiente descendente como la que venimos trayendo.
En canvi, la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Yone Belarra, discrepa de la visió de Montero i critica a Twitter que la rebaixa de l'IVA ha fracassat a l'hora de reduir la inflació dels aliments.
I atenció a aquesta dada, 8 de cada 10 empreses catalanes no van registrar un pla d'igualtat durant el 2022, tot i estar-hi obligades per llei. Ho denuncia Comissions Obreres.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El sindicat lamenta que hi hagi un incompliment massiu de la norma que va aprovar el Ministeri d'Igualtat ara fa un any.
L'informe recull que només 781 empreses de les 6.000 que hi ha a Catalunya, més de 50 treballadors, tenen un pla d'igualtat. Segons Comissions Obreres, això demostra que les companyies han ignorat l'obligació de tenir aquest tipus de protocol i lamenta la falta de sensibilitat del teixit empresarial. Creuen que la principal causa és que no s'ha sancionat prou les companyies que ho incompleixen. Les multes per no tenir aquest document poden anar dels 750 fins als 7.500 euros.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
4 minuts per arribar a les 9. El Congrés Mundial dels Mòbils arriba al seu equador. Les presentacions oficials de les grans empreses de telefonia mòbil s'han combinat un dia més amb les múltiples experiències immersives que ofereix el Mobile. La xinesa Realme ha ensenyat aquesta tarda el seu nou telèfon intel·ligent amb la recàrrega de bateria més ràpida fins ara, Víctor Endrino.
Es tracta del Realme GT3, un telèfon amb bona càmera principal, però que destaca essencialment per dos trets distintius. El primer és la càrrega ultraràpida rècord de 240 watts que aconsegueix carregar el 20% en 80 segons, el 50% en 4 minuts i el 100% en només 9 minuts i mig. I en segon lloc, la part del darrere té un requadre transparent que deixa entreveure una petita part de la maquinària i que té un llum LED en forma de lletra C que es pot personalitzar perquè mostri un o altre color segons qui ens truca. El Realme GT3 sortirà a la venda al llarg de les properes setmanes i el seu preu partirà dels 649 euros.
I d'altra banda, els germans Roca s'han estrenat al Congrés amb una experiència de realitat digital que fusiona la realitat física amb la realitat digital. L'ha provat la Montse Martí.
Es tracta de menjar un bombó del celler de Can Roca, un bombó real, portant posades unes ulleres de realitat virtual. Quan te les poses et transporta a una realitat augmentada que permet agafar el bombó sense problema amb les teves mans i un cop te'l poses a la boca entres a un món totalment de realitat virtual. Depèn del sabor, es veuen unes explosions de color unes altres. El creador d'aquesta experiència, el mestre xocolater Damián Alsop, diu que les imatges van arribant a mesura que es destapen els diferents sabors.
Quan posem una cosa en la boca no és que tenim tots els sabors a la vegada. Si esperes més temps, un minut, ja tens una llista plena de sabors.
Jordi Roca també s'ha posat les ulleres.
Vos tancar els ulls sempre que vulguis per dir-me de gustar-ho, però que estigués xulo, divertit, realment enfatitza.
Jordi Roca diu que espera que aviat el celler de Can Roca pugui oferir aquest tipus d'experiències, però també explica que les ulleres haurien de ser més petites i menys aparatoses per això.
Canviant de tema, els casos de grip arriben al màxim des que va començar l'hivern i per ara ni s'intueix que hagin de començar a baixar. La setmana passada l'atenció primària va detectar més de 10.000 contagis. De fet, són de grip gairebé un 40% de les infeccions respiratòries, mentre que les de Covid no arriben ni al 2%.
Després d'una primera onada de casos de grip per Nadal, ara n'hi ha una altra, però en aquest cas de la grip B, que està provocant encara més contagis que la primera. Els casos creixen en totes les franges d'edat, sobretot entre els 15 i els 44 anys. En canvi, el Covid continuen mínims històrics. La setmana passada, l'atenció primària va diagnosticar poc més de 1.000 casos i només hi ha 9 persones a les UCIs.
I el Pla d'Urgell ha començat una prova pilot per posar fi a la plaga de conills, uns animals que tenen els pagesos contra les cordes. S'han instal·lat unes xarxes que, si funcionen, s'estendran a les zones més conflictives. Des de Lleida, Julen Andrés.
Hi ha dos tipus de xarxa, la manual i l'automàtica. Pel que fa a la segona, la idea és que es posi en marxa a les nits. L'Enric Cullà, de l'empresa Estrateco, encarregada de la instal·lació, ha participat en el muntatge i explica el seu funcionament.
És una xarxa vertical que l'aixequem, deixem que els conills a la nit surtin i quan estan pasturant activem electrònicament un dispositiu que fa que la xarxa baixi i després tot seguit espantem els conills i fa que els conills baixin cap al cau i al trobar-se la xarxa queden enredats i embolicats a la xarxa vertical.
Després es procedeix al seu sacrifici. Tot depèn de la zona, però la xarxa pot anar dels 40 fins als 500 metres, tot plegat per reduir els danys dels cultius, ja que els conills es mengen tot el que troben, ja sigui els arbres fruiters, els cereals, entre altres.
Barcelona, l'Ajuntament i els propietaris dels edificis buits de les tres xemeneies del Poble Sec han arribat a un acord per recuperar aquesta zona. Això després d'un llarg estira i arronsa de negociacions. El promotor hi podrà fer oficines privades a l'edifici més alt a canvi de cedir-ne un altre a l'Ajuntament per traslladar-hi al centre d'emergències.
El propietari haurà de cedir 6,2 milions d'euros a la ciutat per fer habitatge i equipaments veïnals. Per arribar a aquest acord, l'Ajuntament requalificarà el terreny perquè fins ara només s'hi poden fer oficines de serveis tècnics. Això fa incrementar el valor de l'espai 22 milions i mig d'euros. Segons la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, els guanys es repartiran a parts iguals.
No és una operació especulativa, és una operació justa, on hi ha beneficis per tothom, per la ciutat i pel promotor. Però hi ha una distribució de les càrregues i dels beneficis equitatives. Les requalificacions, si estan ben justificades i argumentades, són bones per la ciutat, però han de respondre a aquest interès general i no a l'interès particular.
Les obres començaran l'estiu del 2024. A la zona també hi ha un espai de red elèctrica amb qui l'Ajuntament hi vol negociar perquè en cedeixi una part d'equipaments del barri.
I informació de servei, perquè aquesta hora hi ha tallada a la carretera C58 a Vacarisses, al Vallès Occidental, per despreniments de roques de grans dimensions. Dos vehicles i una furgoneta han quedat afectats, però no hi ha ferits, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. En aquests moments hi ha aturades en els dos sentits de la marxa i també s'estan fent desviaments per la C16. Trànsit avisa que s'estarà força estona abans que no es pugui reobrir aquesta via. I en plana cultural, Àngel Llàcer i Manu Guix portaran de Producers al Teatre Tívoli de Barcelona. El musical de Mel Brooks és el més premiat de la història. L'obra, que es farà en castellà, s'estrenarà al setembre. Bàrbara Padilla.
The Producers és una comèdia. Explica la història d'un productor de Broadway que estrena un muntatge amb el pitjor equip possible amb la intenció de cometre un frau. Segons Llàcer, és l'espectacle que li tocava fer després de Cantando bajo la lluvia i La jaula de les loques.
Jo crec que és l'espectacle natural que nosaltres com a equip ens tocava fer, no? Perquè suma l'humor de La jaula de les loques i l'espectacularitat de números musicals de Broadway de Cantando bajo la lluvia.
Segons Guix, té la millor música de Broadway.
Parteix de la base del Broadway més pur, més clàssic, amb una orquestració on manen molt les cordes, on manen molt els vents, ple de clocades d'ull a grans muntatges de la història del teatre musical que recorden a l'època daurada del Broadway orquestral amb més essència.
L'obra comptarà amb més de 20 actors i ballarins i els càstings es faran a finals del mes que ve.
I en música, Blamunt celebrarà els 10 anys sobre els escenaris amb 4 concerts simfònics de gran format.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes.
Actuaran amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. La banda farà la primera parada al Palau de la Música el 4 de maig, el 13 serà a l'Auditori de Girona, el 6 d'agost al Festival Jardins de Terramar a Sitges i el 10 d'agost al Festival de Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Les entrades es posen a la venda demà. I us ho ha avançat el món a RAC1, de Jacksons, el grup dels germans de Michael Jackson, actuaran aquest estiu al Festival Sons del Món de Roses. Serà el 22 de juliol. Serà l'únic concert que faran aquest estiu a Catalunya i les entrades també es posen a la venda demà. I encara més música. Els Catarres seran els caps de cartell del Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar. On també hi actuaran els Doctor Prats. Que se'n vagin a prendre pel sang les penes i les ansietats que que completen el Pot Petit i Edu Esteve. El festival es farà el 27 i 28 de maig. Passen 4 minuts de les 9, moment per repassar els esports. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
El cas d'Enríquez Negreira, que segueix cuejant, segons explica el diari Ara, també podria afectar ara a l'Espai Barça.
Sí, i és que tal com relata el diari, el soroll i l'impacte reputacional d'aquest cas cap al Club Blaugrana ha generat dubtes en alguns inversors que, vehiculats per Goldman Sachs i JP Morgan, volen finançar l'obra del Barça, fins al punt que, segons l'Ara, han deixat en suspens la seva participació. Fins i tot cita el diari Fons de la part noble del Camp Nou, que assegura que tot escenari està obert pel que fa al calendari de la construcció i la marxa necessària del Barça a Montjuïc. Recordem que el club encara ha d'acabar de signar aquest finançament.
I en clau esportiva, Ansu Fati, que és el nom propi a dos dies pel Clàssic, avui encara que no s'ha entrenat amb els seus companys, però la seva participació no perilla.
No, després del cop rebut en un entrenament, segueix sense treballar amb la resta del grup per precaució, però com dius, per la informació que tenim a RAC1, Ansu podrà fer-ho demà i per tant Xavi hauria de poder comptar amb ell per al partit. Presència important tenint en compte les baixes de Dembélé i Lewandowski en atac. Per cert, encara en clau lesions, Jana Fernández ha rebut l'alta mèdica després del trencament de lligaments del genoll que va patir el febrer del 2022.
I tenim en marxa alguns partits destacats al futbol internacional.
Sí, com per exemple el que juga el Manchester City des de fa 5 minuts, juga a la FA Cup, partit de vuitens davant el Bristol. I a Itàlia tenim ara mateix en marxa un derbi de Turí, Juventus 1, Turí 1, a la Sèrie A. Per cert que abans ha perdut a la Roma de Mourinho contra el Cremonese al CUE i Mourinho ha estat expulsat.
I per acabar, fora del futbol, hi ha hagut un altre cas d'alineació indeguda al Barça.
En aquest cas en el rugby, l'equip blaugrana ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de la decisió del Comitè Nacional de Disciplina Esportiva de la Federació en embolic en una substitució que va fer que es fes malament un canvi i finalment per una denúncia del Cisneros l'equip rival, el Barça, que ha quedat eliminat perdent l'enfrontament, rebent una multa de poc més de 3.000 euros i una sanció de 2 anys per al delegat.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps, amb el Martí Oliveres. Bona nit de nou.
Bona nit.
Avui ha estat molt més tranquil que ahir, ja ens vas avisar, però també es manté aquest fred. Ha de seguir aquests propers dies o no?
Exacte, ens haurem d'abrigar encara els pròxims dies. De fet, tota la setmana temperatures baixes. El febrer marxa per la Porta Gran i demà entrarem al març amb temperatures molt baixes, glaçades a les valls del Pirineu, a les planes interiors. Fins i tot es poden acostar en alguns punts de la costa després d'un dimarts que ens ha portat, això sí, al migdia una mica més de bonances, que ha estat una mica que més bé arran de mar a la costa hem tocat els 14, 15, 16 graus, però a la que s'ha fet fosc, quan ha caigut la temperatura amb el sol, doncs ara mateix l'ambient és molt fred a les comarques interiors, cap a la Catalunya central està glaçant ja a les valls pirinenques i ambient molt fred als cims després d'aquesta irrupció molt freda que encara ens acompanyarà els pròxims dies, o sí que li costarà una mica de recuperar-se. Això sí, més clarianes, aquest dimecres ha de fer més sol, alguns ruixats potser tornaran de cara dijous, divendres ho hem de seguir entre les comarques de Girona i el Pirineu, però cota de neu més alta, per tant s'ha acabat aquest episodi de neu en cotes baixes.
I ahir, Martí, que ens deies que havíem d'estar pendents també del temporal que hi havia a Mallorca. Ha millorat o no la situació?
No, avui ha estat un dia crític, molt complicat en aquesta zona de l'arxipèlag Balear. Nevada molt important al sector de Tramuntana, de la Serra de Tramuntana, prop d'un metre de neu als cims més alts, però ha nevat pràcticament a nivell de mar, 100-200 metres, acumulacions importants, carreteres tallades a la zona de la Serra de Tramuntana. Molta gent s'hi acostava a veure aquesta neu que no ha arribat al pla en alguns casos, ni arran de mar a la ciutat de Palma, pràcticament fent aigua neu, doncs molta gent anava a veure aquesta nevada, però que hi ha hagut també destrosses importants en carreteres de muntanya, inundacions, situació molt complicada al sector de Llevant, especialment cap a Campos, Montuïri, Fialanitx, Artà, totes aquestes zones de l'est de Mallorca, per sort ja estan esperant la fuetada final aquesta nit, i demà ja començarà a millorar aquest temporal, perquè tenien el nucli de la pertorbació molt a prop entre Menorca i Mallorca, i per això enganxar enganxat de ple aquesta zona amb nevades, amb vent que ha superat els 100 km per hora, acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat, però ja insistim, demà la cosa va a millor.
Doncs esperem això, que no vagi a més, com deies, que sembla que no anirà més aquesta situació a Mallorca. Sí. Gràcies, Martí.
A tu, fins ara.
Passen gairebé 9 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem a aquesta hora la tertúlia del nou sé d'aquest dimarts 28 de febrer, últim dia de mes, que avui alguns ja parlaven de 29 de febrer, i no, aquest any no és dels que s'allarga un dia més aquest mes. Anna Sáez, redactora en cap del diari Segre, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Silvio Falcón, politòleg, què tal, Silvio?
Bona nit.
Bona nit. Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari, com estàs, Silva?
Em sona la teva cara i no sé ben bé de què.
Sí? Encara sí. Te'n recordes de com em dic o no?
Fa dies, no? Saps aquella cançó de Video Kill de Radio Star? Pues, bé, hauríem de dir, els esports van matar l'estrella de la ràdio. El futbol va matar l'estrella de la ràdio. Perquè,
els esports, però al final el vídeo no es va carregar la ràdio.
Veus, no, no, és veritat, el vídeo no.
Em penso que el futbol està bastant més mort que l'Anna, eh? No, sí, per dir res, si parlem del Barça, podem parlar del Barça.
Sí. Els dijous, normalment, que és el dia que vens tu, no vull que és una excepció, em sembla que...
Però és que, perdona, que fa dues setmanes... Això, que estic a aquesta casa, fa dues setmanes vam fer el PSG Bayern, sí o no?
Mira, les queixes, després et dono un llibre de reclamacions i ja, si de cas.
Perquè dius, bueno, vale, el Barça, vale, l'Espanyol, vale, el Girona, vale, però el Silva, PSG Bayern...
Silva enfadat. No, si mai cap dia sense cap sorpresa del Silva a l'inici de la tertúlia.
Això
ho
dic per vosaltres, és que m'atacarà el programa.
Gràcies per defensar-nos.
A mi, escolta, em sap molt greu no veure't, però bueno, mira, què hem de fer?
Susana Cuadrado, redactora en cap de La Vanguardia, què tal, com estàs?
Que sàpigues que Susana avui m'ha dit decrèpit.
Home, què dius?
No, però és que de veritat,
Susana, sí, malaltires abans d'entrar a la tertúlia.
No, ja. De bon rotllo, M'ha agradat. Fins i tot m'ha agradat quan m'ho ha dit.
Llavors,
molt.
Mentre aquí...
Dono fe que ha passat, eh?
Sí. Sí, veus? Però a veure, les intimitats fora de micro, saps, no cal que les expliquem.
Mira,
no?
A partir d'ara li demanaré a l'Anabel Luna, la productora del No Sé, que quan arribeu us posi separats. Una a aquella banda, una dels sofàs i una altra a l'entrada. Home, per què?
No, si tot dava molt bon rotllo, però si estàvem encantats de la vida.
Veus, Anna Sáez, que tranquil·la que estàs tu, que no ets aquí.
Fa fred a Lleida, Anna, fa fred a Lleida.
Nosaltres ja sabeu que sempre anem a l'inrevés. Ara, a la nit, sí, fa fred. Però està fent uns dies magnífics. Ja sabeu que quan el món fa fred, a Lleida fa al revés. I fa un sol molt agradable al migdia. La veritat que per ser febrer, bé. El que passa que les nits són fredes, sí. Ara està començant a bufar un aire molt gelat.
Vaja, ja s'ha calmat, la situació. Però ens deia el Martí que aquí la cosa ja... Sí que a les Balears, sobretot a Mallorca, hi ha hagut aquests problemes.
Sí, a Menorca, no tant. L'onatge,
exacte.
Que és el problema de Menorca.
I tramuntana, no? També, o no?
La tramuntana no et sé dir, perquè no he mirat ni ho he preguntat a casa meva, a veure d'on bufava el vent, però et puc assegurar que quan a Menorca fa vent i fred, fa molt de vent i molt de fred.
He estat en tramuntana i en fred.
Ja que parlem del temps, ara parlarem de la sequera, també, perquè ja sabeu que s'han decretat aquesta situació d'excepcionalitat amb aquestes restriccions que hi haurà. Ja fa mesos, anava a dir setmanes, però és que fa mesos que alertem aquesta situació complicada de sequera, i de fet avui doncs s'han decretat ja aquesta situació d'excepcionalitat. Ara de seguida en parlem, fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
5 raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
escolamassana.cat.
tu? Que a mi me dones?
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un minut per un quart de deu de la nit. Ho dèiem, que era una notícia que no podem dir que ens hagi vingut precisament per sorpresa, perquè ja fa molts mesos que parlem de la sequera, d'aquesta falta de pluges, de l'estat dels embassaments, i al final doncs, ha passat una mica el que sospitàvem des de feia molt de temps. Avui la Generalitat doncs, que ha decretat aquesta situació d'excepcionalitat per la falta d'aigua en un total de 224 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat i de l'aqüífer també del Fluvià Muga. El govern que ha decidit incrementar la restricció per la sequera extrema, amb els pantans ara que estan al 27% de la capacitat, i són unes restriccions que afectaran aproximadament uns 6 milions d'habitants. Per exemple, comportarà prohibicions per determinats usos, com ara la neteja dels carrers, el rec, també limita el consum domèstic d'aigua a uns 230 litres per persona i dia, quan ara la mitjana és d'uns 110 litres, i de fet us volia preguntar si teniu una mica de percepció o podríeu calcular així per sobre quanta aigua creieu que gasteu cada dia, quants litres d'aigua, perquè sí, a vegades ens sembla no, que en gastem molt poc, eh? Tu, Susana, ho has...
No en tinc ni idea, però ho he preguntat.
No, espera't doncs,
preparada. Sí,
que farem el joc primer, a veure.
Jo no sabia que serà un examen, eh? No ens preparem per aquestes coses.
A veure, no, sí. Però quan diries... Sí, o sigui, la mitjana és de 110, ho acabo de dir, eh?
Que... 105-110.
Doncs exacte. Això. Sí. Pues, clar, jo diria que menys que la mitjana, segurament, no? Però
clar, però si t'imagines allò 110 litres d'aigua, a vegades no? Costa de imaginar-nos que una persona els gasta al dia. Sí.
Jo anava a dir-te que clar, bueno, a casa meva depèn dels dies, hi ha molta gent i depèn dels dies no. Però
per persona, llavors.
Sí, per persona, per persona, sempre per persona.
Sí, sí, per persona, per persona.
No, anava a dir-te que sé perfectament el que, o sigui, sé perfectament el que pago al final de mes.
Sé perfectament els litres.
No,
i els mil·lilitres.
Que no he acabat. No, bueno, perquè també ho sé, perquè aleshores el que faig és mirar del que pago quin és el percentatge de consum i del que pago. I acostuma a ser menys d'un 10% el consum en relació a la resta, que són tot impostos de diferents administracions. Que això és, també és una reflexió interessant, perquè per molt que ens diguin que no gastem aigua, al final el que paguem majoritàriament són impostos. 110 litres, jo estic segur que jo no, a casa no els gastem.
No, eh?
No, jo estic segur que menys.
Una prova? Va.
A l'hivern.
Quants litres creieu que gasteu amb una dutxa de 5 minuts? Que 5 minuts ja sé bastant poc ràpid, generós, eh? Sí, o sigui, jo em trigo més.
Tu estàs més de 5 minuts en dutxar-te? Jo crec que...
Ara, depèn de si t'has d'aclarir els cabells o no.
Sí, la següent pregunta, si ho fas sol o acompanyat, que llavors encara estalvies més, que això ningú ens ho diu. Però,
això ens van convidar fa un temps, a dutxar-nos junts, no?
A mi no em parlis d'aquestes coses. Dutxa de 5 minuts.
No, t'ho tindrà tu. Com has dit, decrèpit.
Bueno, prou, escolta'm.
Dutxa de 5 minuts. Quants litres calculeu, Silvio?
30 litres.
Més.
No?
Més.
80.
80 litres.
Banyera, teniu banyera?
Sí, però no la fem servir.
No, molt bé, doncs per comparació 300 litres. Una rentadora, més o menys.
Una rentadora 30-40.
I gairebé 50. I un rentaplats?
I un rentaplats menys. No? Menys.
Això depèn del model, també?
Menys, sí.
Però... I del programa.
Sí,
del programa, sí. Però quan rentaplats?
Un rentaplats, 20 litres. Una rentadora, 50, i 5 minuts de dutxa, 80 litres. I si deixes l'aixeta oberta, doncs, segons això, 10 litres per minut.
O sigui, ja estem amb els quants?
A veure, ve sumant 80 més 300, més 50 més 20.
Sí, ja ha passat la mitjana.
Mira, jo he fet abans el càlcul ràpid i he sumat que eren uns 150. Més o menys, comptant només rentar-nos les mans, les dents, la dutxa, una rentadora que no en fas una cada dia. Per tant, ja ho he intentat repartir entre 7 dies, el rentavaixelles, que potser el fa servir un dia sí, un dia no, depèn de la gent que visqui a casa, també, la cisterna del vàter, l'aigua que fem per la cuina i per beure, i ja no he comptat rentar el cotxe, ni regar les quatre plantes que puguis tenir, ni evidentment omplir la banyera. Fent així un càlcul aproximat, m'ha sortit 150. Vull dir que...
Jo, si vols, la setmana que ve ja vindré amb els deures fets, vale? Perquè...
Ui, la setmana que ve vés a saber,
Sí, el que passa és que això és trampós, perquè no, el que estan dient és que no es podria arribar a gastar quan és que parla
fins
amb la persona.
Els 200, o sigui, fins ara eren 250, ara el límit serà de 230,
clar,
20 litres menys per dia.
És un càlcul, no perquè nosaltres l'apliquem a nivell domèstic, sinó que és un càlcul del que... de la despesa que pot arribar a fer l'administració a l'hora del consum. Mm. Per tant, no hem de posar aquí la calculadora i dir, molt bé, doncs això que acabem de fer, no? Que ha estat una juguesca molt divertida, però que més enllà d'això difícilment tindrem un consum regulat. Aquí la qüestió ara és que en aquest moment totes les restriccions que hi ha són industrials, de tipus ramader, no? El REC... doncs tot el tema del rentat de cotxes, etcètera, etcètera, però de moment no ha arribat a l'aigua de boca. Aquí és on haurem de començar a parlar de la responsabilitat individual i esperem que no arribem aquí. Estan parlant de que si en cas de que no plogués en 3 o 4 mesos i no hi hagi cap mesura alternativa, com ara una desalinizadora nova, que jo em penso que aquí els experts ja ens ho diran, no? Però pot trigar anys a fer-se i ja hauria d'estar feta, doncs en aquest cas cap al 2000, començaments del 2024, podríem començar a parlar de restriccions d'aigua de boca, que és realment el que preocupa, no? Allò, tenim la imatge aquella de poblacions amb camions cisternes, etc. Bueno, sí. Això ho hem viscut aquest mateix estiu. I també cal veure aquelles poblacions turístiques de cara a l'estiu.
Això ha passat molts anys a la Costa
any?
Brava.
Exacte.
Deixa'm que li pregunti a l'Anna, també. Anna, no sé si també per les terres de Lleida, aquesta situació, sobretot també tenint en compte l'agricultura, també es complica.
Nosaltres no estem massa millor, encara no hem entrat en aquesta alerta, però vaja, vull dir, estem allò veient les barbes en remull, perquè tenim rialp al 12%, vull dir, és una cosa, vull dir, són imatges apocalíptiques, no gairebé de... perquè parlem de rialp, que és un pantà enorme, no estem parlant d'un pantà petit. I evidentment, doncs, ahir precisament doncs, ja s'anunciaven restriccions a l'Aragó i Catalunya, al canal, tota l'àrea de rec, al canal d'Urgell, que és un dels més importants, doncs s'està començant a canviar el conreu, s'ha deixat de plantar molt panís, perquè és el que necessita més aigua, s'està començant a plantar més cereal, que no en necessita tanta, però clar, vull dir, m'ha agradat aquest exercici de calcular l'aigua que gastem, perquè encara que aquesta, efectivament, com ara bé deia la Susana, aquest no és el problema, no? Però si tots ens adonem de la barbaritat d'aigua que gastem amb ús individual, doncs imagineu-vos amb ús industrial... o ja per regar terra o per donar a beure als animals, no? És una barbaritat. Cada vegada tenim menys aigua i cada vegada en gastem més. Alguna cosa no funciona.
Creieu que s'ha esperat massa però prendre aquestes mesures? Perquè ara ho dèiem, no? Recordo que l'estiu ja avisàvem de ui, vigilem amb la sequera, els embassaments estan baixant per sota del 40, ara estem al 27% de la capacitat. I no sé, sí que és veritat que hi ha molts municipis que s'ha hagut d'abastir l'aigua potable amb cisternes, però la majoria de la població, o més població, que és a Barcelona, àrea metropolitana, no s'ha notat això. Això potser no ha fet tan bé que la gent no agafi prou consciència de que tenim aquest problema?
És que no és un problema del consum, que també, però no és un problema del consum individual o del consum col·lectiu a nivell domèstic. Aquí el problema és que hi ha hagut un error de planificació molt clar per part de l'administració. O sigui, hauríem d'estar parlant ara mateix de que hauríem d'estar construint-se ja dos desalinitzadores, una d'ella a Cunit i l'altra al Maresme. O sigui, tot això no s'ha fet. No s'ha fet, tot i saber que aquesta tendència de no pluja, no? No era una tendència conjuntural, sinó que més aviat anem a una situació estructural. Per tant, no s'han posat mesures. Ara, corre, i ens hem saltat una pantalla, no? Jo aquesta tarda ho estava parlant justament amb una de les persones que més en sap a l'avantguarda d'aquest tema, que és l'Antonio Cerrillo, i em deia doncs, que en aquest moment ens hem saltat una pantalla perquè hem passat d'una situació d'excepcionalitat a una situació pràcticament d'emergència. Vull dir-te que en aquest moment no hauria de ser ben bé així, perquè aquesta situació en la que estem ara de restriccions hi hauríem d'haver arribat amb un 25%, i estem amb un 27 o un 28, no? En aquest moment. Per tant, ens hem saltat una pantalla.
Aquestes desalinitzadores que estaves comentant ara,
la de Cunit i la de Maresme,
no és una cosa que sigui un projecte... efectivament, el 2008 hi va haver una sequera molt... molt bèstia, que és quan es va dir que s'havia de fer amb caràcter d'urgència, sí. Però després va ploure i ja tothom se li va oblidar que això passaria, no? Com si no som conscients de que cada X temps i cada vegada amb més freqüència, més proper en el temps i més llarg, vivim situacions de sequera molt preocupants.
Sílvia.
Sí, a veure, jo sempre que surten aquestes dades, i a més ara els darrers mesos ho hem viscut més d'una vegada, jo recordo aquest estiu, em sembla que va ser, que van, o sigui, va baixar, no?, el nivell dels rius, i a la República Txeca el riu Elba va baixar fins a unes marques que posaven si em veus plora, val? Que era com el warning, no?
Sí,
el,
que van aparèixer missatge... aquelles marques, no, fetes així amb pedres
al fons del riu. A les pedres allò que estaven marcades i que no s'havien vist durant molts anys. I per tant, jo crec que aquesta situació... que ara això, ens la trobem a mes de febrer, gairebé març, sí que és excepcional, però que ja comença a ser crònica, una mica com deia la Susana. Per tant, ara el que veiem és que diversos grups polítics, el govern, no? Tothom aquí a Catalunya parla del Pacte Nacional de l'Aigua, no? Com tornar a posar-nos tots d'acord. Fa uns mesos en parlava el PSC, el govern en parlava avui, i segur que altres més s'hi han referit. Segurament calen aquestes eines, segurament cal posar-s'hi, però segur que arribem tard. I jo crec que tots plegats, més enllà de traspassar-nos la responsabilitat i intentar que l'individu consumem menys, que segur que també ajuda, aquí el tema és una qüestió d'abastiment, de llarg termini, de pensar com farem això d'aquí 10-20 anys, perquè això és un problema molt gran.
Sí,
jo estava pensant que mira, la meva primera feina seriosa en la vida va ser a un lloc que es deia la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, i va ser just quan van aprovar la llei d'aigües, que encara és vigent, que va ser a finals dels anys, crec que és l'any 90, a finals dels anys 80, una cosa així. I ja deia, el preàmbul d'aquesta llei ja deia que l'aigua és un bé escàs, no? Saps? I feia tota una filosofia de com s'havia de gestionar els recursos de l'aigua. Clar, ara quan la Susana estava explicant això, dic, com aquest salt de pantalla que explicaves,
sí,
no?
Sí, sí.
Com és que passem d'una fase a l'altra sense haver... Perquè, per exemple, tot el que estan dient ara, jo crec que sí que és bo una certa mentalització de la gent, perquè per una cosa tan senzilla com, per exemple, jo què sé, quan et rentes les dents, tancar l'aigua i obrir-la, no? Que això és una cosa que jo crec que molta gent no ho feia o no ho fèiem, i ara jo, per exemple, la faig, no? I aquí deu córrer uns quants litros d'aigua, no sé si ho busques, però segur que amb aquesta cosa de l'estona que
t'arrenta les dents... Molta gent va canviar aquest hàbit a partir de la sequera del 2008, vale. Precisament, que es va fer com molta conscienciació, també.
Com és que ara que tenim més capacitat d'anticipar el temps? Perquè, clar, això també és un canvi, no? O sigui, abans no se sabia el temps amb tanta antelació, el temps que faria i la capacitat de... O sigui, si plouria, si no plouria, i ara cada vegada s'adalanta més amb això. Com és que les... O sigui, que l'alerta arriba quan ja és una situació d'alerta, no? I no quan hauria de ser una campanya de reflexió prèvia a això, i sobretot aquesta sensació que en molts àmbits tenim, perquè passa en l'àmbit de l'energia en general o a l'àmbit de les infraestructures, per exemple, també, que és coses que estan planejades des de fa temps i que surten quan ja serien necessàries i, per tant, quan arribin, tardaran uns quants anys. Això que deies de les desalinitzadores, que és una paraula d'aquestes paraules que t'agafi trampa, però que passa, jo què sé, amb els ferrocarrils o amb els, no?, amb segons quines infraestructures, de cop, quan ja estan col·lapsades és quan veus que no funciona, no? I dius, ah, és que havíem programat una cosa, però que ara no tindrem els parcs eòlics, no?, que també és un tema que... És que ara, clar, i ara
després
estem improvisant.
Si
per què
temps,
aquesta forma de gestionar la política sempre és mirar a immediat i sabent que el problema arribarà i no el soluciones fins que al moment que arriba.
Doncs mira, li preguntarem a una persona que en sap molt, és la Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera a la UB i també experta en canvi climàtic. Senyora Llasat, bona nit.
Molt bona nit.
No sé si podríem dir que la d'aquest any és realment una situació excepcional o ens hem d'anar acostumant que els propers anys siguin semblants al que ha passat a finals del 2022 i ara aquest principi és del 2023.
A veure, o sigui, una manca de pluja, diríem, sí. I unida a un augment de temperatura com el que tenim i que ens ha portat en aquesta situació, seguirà portant el nom d'excepcional, perquè és un criteri doncs, que associem a un determinat nombre de recursos que necessitem. Ara bé, tots els escenaris, el que ens apunten en el Mediterrani, de cara al futur, és que sí que hi haurà un augment del perill de sequera. Això no vol dir que sigui com les onades de calor que tenim cada any i que aquestes aniran increixendo anualment, no? Però sí que serà molt més probable que tinguem situacions com aquesta, que això, torno a insistir, no trauria aquest nom de la paraula que li, ara se li dona excepcional, que podria ser qualsevol altra, que el que vol dir és que va vinculat a una sèrie de mesures i a una conscienciació també de la població.
Per tant, a la zona del Mediterrani és molt probable que creixi aquest perill de sequera, ens deia.
Sí.
Només a la zona del Mediterrani o també hi ha altres zones properes o aquesta estarà afectada especialment?
O sigui, bueno, la vora. Jo estic parlant de la regió mediterrània, O sigui, no de la vora del Mediterrani de casa nostra, sinó de tota la regió. És a dir, que i en aquest cas ja no estem parlant solament a nivell de... Si parlo jo de tota la península Ibèrica, és sencera la que patirà més sequera i encara molt més el que és la part del sud d'Espanya que el que és la part del nord. I després hi ha altres regions del món, doncs, per exemple, més preocupants també per el que vol dir, doncs, com l'Amazonia, doncs, que també hi ha un augment del perill de sequera en aquelles regions, i altres regions del món on aquest perill no és tan greu. Però el Mediterrani sí que és una de les senyals més marcades que trobem de cara al futur.
Aquest estiu es va publicar aquest estudi internacional a la revista Nature, en què vostè hi va participar, sobre els riscos creixents de sequeres i d'inundacions. Hi ha alguna explicació té a veure també amb el canvi climàtic, el fet de que ara no estigui plovent?
A veure, justament ara, en el mes de febrer, és el mes en què és dels mesos en què menys plou.
Sí, no, em referia ara a aquests últims mesos, a la tardor i a la primavera, que encara no ha arribat la d'aquest any.
Sí. Val, sí. Doncs a la tardor sí que comencem a preocupar-nos, diríem, doncs, d'aquesta pèrdua de pluja típica de la tardor. I llavors, en aquest informe, sobretot el que s'estava alertant era de si estàvem preparats per escenaris pitjors, ja fossin d'aiguats o de sequeres, no? I en aquest cas, doncs parlant ja de Catalunya, que és el cas que vam posar d'exemple, i vam comparar un parell d'episodis, que va ser el de finals del segle passat i del de 2004-2008, doncs malgrat havia millorat molt, doncs encara ens faltava una preparació encara més gran de cara al futur, no? El que passa que hem d'anar en compte també amb el tema de salinitzadores i tot això, perquè hem de pensar que estem en un context de canvi climàtic, que hem de tenir present també el cost energètic de cada presa de decisió que es fa.
És a dir, que ara això que estàvem parlant a la tertúlia, construir una nova desalinitzadora, per exemple, podria ser d'una banda una solució per tenir més aigua potable, però d'altra banda seria potser perjudicial per l'energia que es necessita per generar aquesta o per netejar aquesta aigua?
Efectivament, o sigui, en aquest moment està previst construir més desalinitzadores, però hem de pensar que la desalinitzadora ha d'estar funcionant sempre, tant sequera com no. És a dir, no es pot tancar i dir ara la poso en marxa i ara la torno a apagar i la torno a encendre.
I això no ha passat fins ara?
O sigui, no, la desalinitzadora que tenim aquí ha estat funcionant com li tocava, diríem, perquè no es podia aturar. El que passa que ara està funcionant a tope des de fa mesos ja, El que també és important és tenir present altres fonts, no? Com seria tot el tema, doncs, d'aigua reciclada, que en aquest moment s'està utilitzant ja, que és tornar aigua al riu després d'haver-la depurat, aigua que s'ha utilitzat i torna més amunt i després torna a passar per una planta potabilitzadora. Després estaria millorar l'eficiència, doncs, del rec, per exemple, en aquest cas. I després també tindríem que tenir present les pèrdues que hi ha en moltes canonades. És un gran problema.
Què vol dir?
Això. Perquè hi ha molta aigua que, diríem, les canonades que porten l'aigua doncs, fins a la ciutat, fins a casa nostra, doncs també, o on sigui, doncs tenen pèrdues. Hi ha municipis que tenen pèrdues importants en les seves canonades que transporten aigua. És a dir, que estan com a foradades, diríem, i part de l'aigua no arriba, no? Es perd. Per tant, això ens està parlant de que també una cosa molt important és la inversió en manteniment. És una inversió que no dona, diguem, no es veu, però que és molt necessària, no? Quan estem davant d'un problema com és el de l'aigua, no? A part, després de certament tornar a recuperar una conscienciació dels hàbits que tenim que anar canviant.
D'aquestes tres potes que vostè em deia ara, de l'aigua reciclada, de fer tornar aquesta aigua a les capçaleres dels rius i després tornar-la a potabilitzar, de millorar com es fa el rec actualment i d'intentar fer aquest manteniment d'aquestes pèrdues que hi ha moltes canonades, és una combinació de les tres? N'hi ha alguna que sigui més eficient, més el cost amb el resultat sigui més beneficiosa? Si n'hagués d'apostar per alguna, apostaria per alguna en concret d'aquestes tres mesures que em posava sobre la taula?
O sigui, la primera de totes realment hauria de ser un bon manteniment, perquè és evitar perdre, no? I evitar després que si aquella aigua que nosaltres tornem una altra vegada al riu torna a passar per la mateixa canonada, tornen a perdre's. Mm. Per tant, per mi aquesta seria la primera, del manteniment de tota la xarxa. I després les altres ja són combinacions, és a dir, no són les mateixes necessitats en totes les poblacions. Abans hem parlat d'aquest 250 que passen a 230, hem de pensar que es refereixen en el municipi no solament a l'aigua que consumeix la persona, sinó també si en aquell municipi hi ha una petita indústria, és a dir, també hi ha un consum, és a dir, s'agafa tota l'aigua del municipi i es divideix pel nombre d'habitants. Per tant, hem de tenir present això, que no solament és el que consumim a casa.
Sí, sí, és a dir, que si de mitjana gastem aquest 110, ara no cal que apurem fins als 230, perquè evidentment no estem parlant d'això. No, perdona que insisteixi sobre el tema de l'aigua reciclada. Ens pot explicar una mica com funciona aquest sistema i en quins llocs s'està aplicant aquesta manera de reaprofitar l'aigua? Estem parlant d'aigua, de quina aigua? De l'aigua que hi ha a les clavegueres o de quin tipus d'aigua es pot reciclar?
Sí, o sigui, estem parlant, sí, això ja s'han fet estudis i s'està treballant molt fins i tot per convertir-la en aigua potable, no? Diríem. Sí. Llavors, en aquest moment, una de les qüestions que s'està fent ja és l'aigua, una vegada ha passat per la depuradora, val? Aquesta aigua, un percentatge, òbviament, un percentatge petit, però es pot tornar aigües amunt del riu. Llavors, torna a baixar. Al cap i la fi, nosaltres, l'aigua que ens arriba dels rius és aigua que ve després d'haver passat per les depuradores dels diferents municipis. Val? Perquè, per exemple, l'aigua d'una riera, doncs en aquella riera s'aboca, però l'aigua que s'aboca en aquella riera ja ha passat per una depuradora municipal, no? Que, total, que això va passar per diferents processos de depuració i abans de tornar a entrar, diríem, doncs en tota la cadena, sobretot si és d'aigua potable, doncs passa per una depuradora. Però també moltes vegades aquesta aigua reciclada, que li diem, es pot utilitzar ja per qüestió, per exemple, de rec municipal. Uh-huh. O després també per omplir el que són els pous, perquè és molt important que els pous, diríem, no s'arribin a secar del tot, no? I llavors també doncs, es torna a omplir perquè després ja està un temps allà, després igualment tornarà a passar per una depuradora o per un procés de depuració o s'utilitzarà simplement per rec, no? O sigui, ja dependrà de les característiques, però el procés més típic és aquest de tornar. Uh-huh. Però sí que és cert que ja s'estan fent experiments al món diríem, per tornar a consumir ja doncs, l'aigua de boca que et digui, bueno, aquesta aigua és aigua reciclada. El que passa que fa una mica de fàstic, no?, quan ho pensem, però
sí,
no.
Sí, 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 per això li preguntava, perquè m'ha sobtat. No, li volia dir si, més enllà d'aquestes mesures que es prenen ara o que es poden prendre, aquestes solucions, si també haurem de canviar o haurem d'assumir que haurem de tenir un canvi d'hàbits en el consum de l'aigua.
Sí, per exemple, clar, hi ha nosaltres un hàbit, no? Hi ha uns hàbits que hem doncs les dutxes tan llargues, hi ha molta gent que encara, que, bueno, jo ho veig, no, es tenen que disminuir, diríem, no? Per tant, hi ha gent, doncs, que posa ja a sota de l'aigua un cubell per recollir l'aigua de la dutxa mentre l'aigua s'està escalfant, no? Que de vegades obrim l'aixeta, deixem que l'aigua baixi, doncs ja hi ha persones doncs, que estan agafant aquesta aigua doncs, després per reutilitzar-la i utilitzar-la precisament per lavabo, per exemple, pel vàter, per dir-ho, no? Per tant, hi ha petites mesures que, per exemple, el del rentavaixelles, home, si no està ple del tot, doncs no es té que utilitzar. O rentar-se les dents, bueno, totes aquestes mesures amb l'aigua oberta, doncs tampoc. Hi ha una sèrie de petits hàbits que, igual que passa amb l'energia, doncs passarà amb l'aigua que realment és un dels béns que donarà més dificultats en el futur.
I ens deia al principi, que hi haurà aquest perill de sequera, aquests propers anys, aquest perill de sequera. No sé si també hi haurà el contrari, és a dir, risc que hi pugui haver inundacions en aquests fenòmens extrems que n'hem parlat alguna vegada, no?, amb el canvi climàtic, d'anar d'una banda fins a completament la contrària.
Sí, el que apunta aquí en el Mediterrani és precisament aquesta bivalència, no? De podem passar, perquè la precipitació en si al final d'any variarà poc en terme mitjà, però el que es preveu és que tinguem més episodis de pluges intenses, i per tant la pluja més concentrada, i per tant aquí està el gran problema, no? Que el reaprofitament, que també per ser una altra possibilitat que s'obre, és tornar també a utilitzar aigües i petits dipòsits, no?, a les cases de fora, etc. Doncs el reaprofitament d'aquests aiguats, sobretot quan cauen a zona de costa, és molt més difícil. Però efectivament ho hem de tenir present, aquest risc d'aiguats acompanyat d'aquest risc de sequera.
Com dèiem, Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera a la UB i també experta en canvi climàtic, moltíssimes gràcies per donar-nos el seu punt de vista avui al 9C.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, molt bona nit. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre
una
les cosa que...
Molt breu. No, és que m'ha dit una cosa que, mira, que jo feia dies que li donava voltes perquè vaig tenir a sobre uns problemes amb... De fet, m'han de canviar la caldera. Ara funciona, però l'han de canviar. I perquè tardava molt en sortir d'aigua calenta. I aquesta cosa que acaba de dir, doncs mira, la faré. És a dir, sempre pensava...
Nosaltres la fem.
Veus? Aquesta aigua la llancem. Fins
jo he de dir
que
també ho he fet, perquè abans tenia l'escalfador molt lluny i també gastava aigua que
pensava,
em feia mal. Ràbia,
no? A mi també. Pensava, ostres, aquesta aigua s'està perdent i què podríem fer amb ella, no?
Pues sí, mira, doncs a casa la fem servir per regar les plantes.
Veus? Mm-hmm. Pues sí, senyor. Pues jo crec que això és un bon consell per tothom, no? Perquè segur que molta gent li passa, no? Que fins que surt aigua calenta, amb aquella aigua que fas?
Pues sí, és un munt d'aigua.
Sí.
No, anava a comentar respecte a això de les canonades. És que a mi és una notícia que em va deixar molt, molt impactada de finals d'any. No sé si s'ha resolt des de llavors, però hi ha una canonada de Badalona que perd 180.000 litres d'aigua diaris.
180.000
diaris. I no és que no se sap on ho perd o què passa, no, vull estar localitzat, se sap i tot, però es veu que és més car arreglar-ho que una altra cosa. I es veu que això ja fa molt temps que passa. A mi aquesta notícia, quan va sortir el seu moment...
Sí, el novembre, finals de novembre va sortir, vull dir
que... Això mateix, doncs a mi em va deixar completament impactada perquè 180.000 litres d'aigua... Són molt, o sigui, nosaltres ara estem parlant de si podem estalviar una galleta d'aigua mentre ens dutxem, i estem parlant de 180.000 litres d'aigua diaris, a més en un lloc amb tants problemes d'aigua com la zona metropolitana, no? I dius, però com pot ser això? Vull dir, totalment d'acord en que el manteniment de les canonades és...
Això anava una mica en la línia del que deies tu abans, Susana, que els hàbits del dia a dia, home, sí que ho hem de tenir al cap i tots n'hem de ser conscients, però que, esclar, després, si nosaltres estalviem 20 litres al dia i per una altra banda se'n perden 180.000...
No, i a més has de tenir en compte, que això és el que us volia apuntar ara, que Catalunya és un país amb un pes del sector turístic importantíssim. Llavors, podem estar parlant de restriccions a nivell domèstic, de que nosaltres recollim amb cubells l'aigua abans que s'escalfi, mentre abans de dutxar-se, però estem parlant de piscines, estem parlant d'un consum hoteler altíssim, estem parlant d'una neteja de tovalloles també altíssima, no sé, hi ha hotels fora
gespa,
de...
Gespa.
Sí, sí.
Però la gespa normalment...
La gespa pot ser aigua d'aquesta reciclada,
no? Sempre, per exemple,
els
camps de golf és norma, a més recordo que això ja fa anys que es va imposar, és norma que s'ha de regar sempre amb aigua reciclada. O sigui,
sí, que el
això...
que passa que compaginar...
Sí, però una cosa és un camp de golf que evidentment es necessita gespa perquè funcioni entre cometes. Però que amb una rotonda que està ubicada doncs en un lloc, per exemple, a Lleida n'hi ha una d'enorme davant del cementiri, entre el cementiri i el polígon industrial El Segre, que evidentment allà no hi pots anar ni pots fer res, i és tota de gespa. I dius, clar, tu saps el manteniment, l'aigua que es necessita per mantenir aquesta rotonda i les centenars i centenars de rotondes que hi ha com aquesta arreu del país.
Sí que és veritat que fa uns anys... Ja... Que... Digues, Anna, perdona.
No, és que a mi aquesta canonada ja veieu que em té molt obsessionada, però és que ara veig que porta 17 anys perdent aigua, 180
litres. No, sobretot perquè, Anna, perdona, és que l'efecte és pervers pels que avui prenem nota del tema de la dutxa, sí. I dius, això que ho podem fer nosaltres, com ha recordat la Susana, al final és el cacau del mono, no? En comparació
sí,
amb una
no
cosa...
Sí, però no donem excuses, que si no la gent, no. Molta gent s'agafa de seguida excuses i no fa res.
Escolta, no, ho farem igualment, però entens que una responsabilitat de l'administració, que és arreglar una canonada que fa anys que no funciona i que perd tanta aigua, contrarresta qualsevol campanya perquè tu a casa tanquis la dutxa o l'aixeta quan t'arrentes les dents, o sigui, saps? Perquè al final el que pots estalviar són 50 litres.
Jo en aquest sentit estava escoltant molt atentament totes les mesures aquestes, de fet me les he apuntat, no? Perquè jo he estat la que he tractat el tema de la desalinitzadora, aquesta pendent de Cunit i el Maresme, cosa que he vist que no era molt entusiasta, i ella en sap 10.000 vegades més que jo d'aquest tema, però hem de fer alguna cosa de forma urgent, o sigui, això de millorar l'eficiència del rec està molt bé, però això també és la xocolata del lloro, penso jo. També el tema de les canonades també és important, però haurien de buidar, haurien de començar a foradar tot el terra per veure allà on estan les fuites, cosa que no sé si és fàcil o és difícil, però no em sembla que sigui una operació senzilla. Lo de la reutilització de l'aigua ja s'està fent. De fet, els parcs i jardins de Barcelona es reguen amb aigua d'aquesta mena, i després la conscienciació d'hàbits té això, no? Que és una petita passa important, importantíssima també, com sempre, però és molt lent tot això. O sigui, jo no sé si arribarem a temps, perquè, torno a dir, a començaments del 2024 en alguns municipis de Catalunya hagin de tancar l'aixeta i hagin d'anar a tirar de camions cisternes.
Sí, no sé.
Sobre aquestes possibles solucions, jo ara, mentre escoltava l'entrevista, he buscat la dada de l'INE, de quanta d'aquesta aigua que consumim se'n va per aquestes canonades que preocupen l'Anna, una mica, sí. Que no només una, sinó totes. Era com 38 litres per persona, vale?
Cada dia.
I cada dia, que és un 15% del consum anual. Això és una barbaritat, potser no cal foradar tot, però potser les principals que estiguin detectades...
La de Badalona sí, Anna.
Seria aquesta, comencem per allà.
La de Badalona, sisplau.
Em sembla molt rellevant i més tenint en compte
la mitjana. Fem un Berkami,
ni
que sigui.
No, és més, i segurament a nivell territorial hi ha moltes diferències entre el que és l'àrea de Barcelona i el que pugui ser l'àrea del Pirineu. Vull dir-te que la solució no serà una solució amb tiralínies que valgui per tothom, sinó que, evidentment, no plou igual al Cantàbric, que plou igual al Mediterrani, ni plou igual a la zona del nord, ni a la zona del sud, no?
El Cantàbric plou molt.
Per això et dic que ells no tenen aquest problema, sí. Però que es necessiten solucions, això és claríssim, i que no podem estar esperant o resant a que la Moreneta ens porti aigua, i a més que ens les porti durant 3 mesos seguits, no? Perquè no pinta que la cosa vagi per aquí.
I ara que parlàvem del clima, també, avui, abans ho dèiem, no? L'altre debat una mica que hi ha sobre la taula és aquest dels parcs eòlics, no? Que avui el govern ha aprovat, doncs, aquesta possibilitat de que es puguin fer aquests macroparcs eòlics en diferents punts de l'estat espanyol. Aquí a Catalunya, com hem explicat, afectaria la zona del Golf de Roses, que de fet, doncs, ja fa temps que es parla d'aquesta possibilitat. Avui s'ha donat, doncs, aquesta carta verda perquè es puguin presentar diferents projectes per poder fer aquest macroparc eòlic al Golf de Roses, també a Menorca, Susana, avui que estàs aquí, també s'ha autoritzat, em sembla que la zona nord-oest
de l'illa,
doncs, que també es puguin construir aquesta mena de macroparcs eòlics. I ho dèiem abans, no?, que això ens genera una certa paradoxa, perquè és veritat que hi ha molta gent conscienciada, no?, de que s'ha de fer alguna cosa, s'han de fer servir energies renovables, hem de tendir cap aquí, no pot ser que estiguem fent el consum que fem actualment, però és clar, ningú les vol davant de casa seva, no? I aleshores és una cosa que s'haurà de posar sobre la balança, no?
Ni al darrere, que és
és complicat, no? Perquè...
Ni a la vista. Clar. Ni a la vista, perquè clar, estem parlant d'estructures o parcs o aerogeneradors, que en el cas de Menorca, per exemple, estan pensats a 5 quilòmetres de costa, per tant, tenen una visibilitat molt clara, i més en el cas de Menorca. I aquí, en canvi...
Sí, és el que m'ha sorprès, quan han dit 5 quilòmetres.
Aquí estem parlant de 12 quilòmetres del Golf de Roses respecte a la costa, per tant, difícilment veurem ni la punteta de l'aerogenerador.
Sí, però han fet una recreació que es veuria com es veuria des de la costa. Home, es veuen.
Sí, però ens molesta l'impacte visual que té? O realment hi ha un debat sobre l'agressió que pugui haver-hi en l'ecosistema, en el medi ambient, etcètera, etcètera? Jo, si parlem de la segona qüestió, m'hi apunto, diguéssim, m'hi apunto. No, no, jo estic a favor, perquè em penso que les energies renovables en un moment o l'altre les hem de fer servir, i més tal i com està tot el tema dels combustibles fòssils. Però si estem parlant d'un problema que no m'agrada perquè els veig i tal, aquí ja discrepo.
Però escolta'm, a mi no m'agrada, no sé com dir-te, no
m'agrada... Discrepo que hi hem de debatre d'això.
No m'agraden les fàbriques amb fum, no m'agraden... I en canvi, no, ara et diré sincerament, quan viatges per llocs d'Espanya on veus que hi ha molts parcs d'aquests... A mi, o sigui, fins i tot diria que l'impacte visual a mi em resulta agradable, saps? O sigui, no, em dona una certa pau, fins i tot, la sensació del...
Sí, però penses que l'eòlica marina...
Civilitzada. Anna, digues.
Digues.
No, que penses, estic totalment d'acord amb el que tu deies. Passes per un lloc i dius, mira, una societat civilitzada,
sí.
Perquè evidentment els parcs eòlics i qualsevol projecte d'aquests... Doncs sí, evidentment, doncs si ho posen a la serra del meu poble pensaré, buf, que lleig. Però, clar, tots, és com el debat que hi havia fa uns anys amb les antenes del mòbil. O sigui, tots teníem 50 mòbils, però ningú volia antenes. Clar, tot no pot ser, no? Llavors, si continuem gastant aquesta barbaritat d'energia que gastem, doncs s'han de fer coses, i no poden ser coses... Estem parlant precisament dels problemes que estem tenint, contradint el cosí de Rajoy... estem parlant d'aquesta sequera, de tots els problemes derivats de l'escalfament global, per tant s'han de fer solucions. A mi no em serveix això de renovables sí, però així no, que em diguin com, perquè clar, no es pot parlar només d'ús personal, perquè l'ús personal és el que ara dèiem, o sigui, vale, tu dius al teu edifici t'has pogut posar i l'ascensor ara funciona amb aquestes plaques, però clar, estem parlant d'energia per donar abast a una població gran. No estem parlant de petits projectes, però que també us diré és que és una mica estrany, diguéssim, que el lloc on fa més vent de Catalunya doncs sigui testimonial la presència de molins eòlics, i en canvi doncs a la Catalunya Nova ara faré una mica de Valero Sant Martí, però és que clar, ja, que us penseu que a nosaltres no ens fan nosa, però és que el Baix Ebre, la Terra Alta, l'Anoia, les Garrigues i la Conca de Barberà és que ja no saben què més posar-nos, ja no deu haver prou hectàrees per posar-n'hi més. Pot ser que vagi repartit perquè al cap i a la fi aquest consum es produeix en una altra banda, on hi ha el turisme, on hi ha la major població. Potser el reequilibri també hauria d'anar per aquí. Jo aquestes protestes suposadament mediambientals, però que amaguen molt esnovisme i sobretot molt que bonic el paisatge, no me'l toqueu, a mi també una certa distància.
Això posa-m'ho per escrit, perquè jo t'ho signo
tot. Sí, jo també, penso que també.
Jo
de fet, aquestes zones de l'estat espanyol on avui s'ha aprovat aquest decret són precisament les que s'ha considerat que hi fa més vent i que, per tant, es podrien aprofitar més aquests recursos.
Clar,
però vull dir que això no calia fer cap estudi, vull dir, només cal que una persona amb sensibilitat es passegi i diu, ui, mira, aquí és on bufa més fort el vent. O sigui, és tan de calaix que no ho pot ser més. Vull dir, l'estudi se l'hagin pogut estalviar.
Sí, però un dels criteris...
És evident que on fa més vent és a l'Empordà.
Sí, un dels criteris ha estat el respecte a l'ecosistema o la biodiversitat de la zona marítima, en qualsevol cas, perquè ho dic perquè, per exemple, s'ha descartat el del Cap de Gata, penso que és, i després també se n'han descartat d'altres, que ara no recordo, però que us puc buscar, justament perquè es considerava que hi havia una agressió al que era la biodiversitat. Per tant,
no,
sí,
segur,
ha de fer vent, ha de fer vent.
Per això
dic, nosaltres hem de sortir a defensar les renovables, però amb un respecte en els ecosistemes allà on s'implanten, això és evident.
Sí, això però, per descomptat, i evidentment s'ha de fer bé i s'ha de fer on sigui,
exacte,
i a ser possible no fer un macroprojecte d'aquests com els que d'aquests que compren multinacionals i tot això, perquè és el que està passant ara, no? Mm-hmm. És l'altre debat. Tots els projectes que hi ha ara en marxa a les comarques de Lleida, tots són de capital estranger, grans multinacionals, etcètera, etcètera. Però aquest seria un altre debat. Però el debat és que es faci on es faci, hi ha protestes. I clar, ens estem quedant a la cua, perquè Catalunya està en una situació dramàtica, ja dic respecte a l'Estat, o sigui, Aragó, els nostres veïns, és que no és que ens passen la mà per la cara, és que ens passen la mà per tot el cos. Mm-hmm. Vull dir, és, estem a la cua, vull dir, estem...
És veritat, quan creus la frontera...
És que es veu,
no?
Es veu. Sí, és que es veu. Es veu.
Sílvia, perdona, que no has acabat encara.
Res, no, simplement, en la línia del que diu l'Anna, Catalunya només produeix un 6% d'energia eòlica. Això és un drama. Llavors, evidentment, l'eòlica marina ha de ser explorada. Em sembla que la Generalitat prepara com una prova pilot al mateix Golf de Roses, sí, que òbviament és una manera diferent d'enfocar-ho, fer una prova pilot, a projectar macroprojectes que potser sí que és obrir la porta i veure què s'hi pot fer, i en aquí jo crec que és necessari, perquè si el 40, si el 2030, segons la Unió Europea, hem de tenir un 40% de renovables, jo no entenc com a Catalunya no estem en aquest debat o encara genera tantes resistències. Per tant, és evident que hem d'anar cap aquí. Ara, l'eòlica marina, quan genera més problemes, és precisament quan hi ha turisme, quan els veus, el debat no és tant zones d'aus, zones protegides per no, delimitades en el marc europeu, sinó precisament que ho veiem des de la platja, és així, de, o des del restaurant, o des de, i això, bueno, cal fer pedagogia, sobretot, perquè al final a Catalunya l'energia que produïm sobretot és nuclear i hauríem d'abandonar aquest model i intentar viatjar cap a l'eòlica, amb tots els paròs, comptant amb els municipis, comptant amb el govern de Catalunya. Per cert, que això de moment és una definició de zones, però de moment els governs de les comunitats autònomes han pogut participar d'una deliberació primera per definir les zones, però a l'hora de donar llicències, avaluar projectes, de moment això s'està fent de manera totalment centralitzada, i haurien, jo crec, que haurien de participar també els governs de les autonomies a l'hora de valorar aquests projectes de la manera que es prevegui amb llei estatal, ja entenem que això neix del govern de l'Estat, però no pot ser que estigui passant que hi hagi un macroprojecte a Roses que el govern de Catalunya no hi pugui dir absolutament res.
Falten 6 minuts per arribar a les 10 de la nit, per tant, hem d'anar acabant, però abans d'acomiadar-vos avui, us volia preguntar també per aquest cas que ja fa setmanes que parlem, pel cas de Sallent, perquè avui el govern de la Generalitat finalment ha reconegut que el sistema, doncs, ha fracassat en el cas d'aquest suïcidi. Tot apunta que els menors, doncs, patien assetjament escolar, tot i que inicialment, recordem, ni l'institut ni el departament van dir, doncs, que hi havia aquesta possibilitat. Ara, per tant, avui la Generalitat s'ha disculpat i també ha dit que arribarà fins al final per detectar aquest error i per evitar, sobretot, que es pugui repetir una altra situació similar. D'entrada, no sé com veieu que el govern hagi demanat perdó, si ha arribat a aquest punt, i passats els dies que han passat també, era una mica l'única alternativa que tenia, Susana.
A veure, les dues germanes es van saltar al buit des del tercer pis dimarts de la setmana passada. Mm. El dimecres els Mossos ja estaven parlant, el mateix dimecres ja estaven parlant molt fermament de la possibilitat de bullying, i es va acabar confirmant, penso que va ser dijous, no? Entretant, el Departament d'Educació, l'alcalde de Sallent i el govern no deien absolutament res i passaven allò, això no va amb mi, això no va amb mi. Jo celebro que la rectificació, en el sentit de dir alguna cosa ha fallat, perquè si no ho reconeixen no ho arregles, que hagi arribat, tot i que, segons la meva opinió, arriba molt tard, molt tard. I la interpretació que en podem fer, que és una interpretació subjectiva, però penso que no ens equivocaríem gaire, és que és com una rectificació o com una, no, com un cop de mà, amb la mà ben oberta al Departament d'Educació o a qui hagi portat el gabinet de comunicació de crisi en aquest sentit, per negar el que era, començava a ser una evidència ja des del segon dia.
Sílvia.
Sí, jo en aquest sentit, quan he llegit totes aquestes notícies i davant del desgavell evident que hi ha hagut en relació a aquest cas, jo només penso, la meva parella és infermera pediàtrica i de fet treballa en programes de salut i escola, i van les infermeres a veure els nens com estan, com, i això a barris conflictius, en realitats diferents, això és certament difícil, diríem, i davant de casos com aquests jo estic convençut, i ho conec de primera mà, que no hi ha ni prou recursos, ni prou capacitat, ni prou circuits. Uh-huh. I si a sobre, quan hi ha recursos o els pocs que hi ha, no funcionen del tot bé, Doncs, clar, és que és una desgràcia, no té una altra paraula.
Silva.
Crec que un dia també, quan vam parlar del tema aquí de l'eutanàsia i d'aquell senyor que, saps, una cosa que se li va aplicar per un tema de pressió, parlàvem, i ens vam quedar també al final, no?
El cas que la seva filla ens va explicar que el seu pare havia demanat l'eutanàsia per un tema de salut mental.
A propòsit del que diu el Silvio, perquè a més, ara dies fa setmanes, i efectivament, com recordeu, Susana, això avui és dimarts, fa una setmana.
Fa una setmana, sí.
Sí, una setmana, no només. Ho dic perquè a vegades el temps acaba donant moltes més explicacions, saps? I jo crec que en aquest cas potser passarà, però el que ha dit el Silvio és molt important. És a dir, jo crec que ara, si venim d'una pandèmia, on jo crec que especialment una franja d'edat molt concreta ha patit coses que no havia patit mai ningú i que ara se'n veuen les conseqüències i que hi ha un greu problema de recursos psicològics. Psicològic, fixa't, més, o sigui, més amb el tema de l'àmbit de la salut mental, des de la perspectiva dels recursos públics, els que tenen diners, pues mira, ho poden fer, però dels recursos públics hi ha un greu problema d'atenció psicològica. I això jo crec que no es pot reduir a un cas específic, sinó que està passant a molts llocs, dintre i fora de l'escola. I per tant, jo crec que això ha d'anar amb una reflexió que va molt més enllà d'un cas específic. És la meva opinió.
Anna.
Doncs ara, sí, ara faré un umbral de venir a hablar de mi libro, sense el llibre, però a mi és un tema que em preocupa moltíssim i que, a banda de tots aquests recursos i tot això que diem, que està molt bé però que és una mica abstracte, quedeu-vos amb la dada de que el 100% de persones que denuncien que pateixin bullying són qüestionades. És exactament el mateix que passava amb les dones davant d'una agressió sexual abans de la llei del sí és sí. D'entrada és, bueno, però aquest nen és una mica conflictiu. Bé, però és que aquest nen, o sigui, sempre o la víctima exagera, o és un nen conflictiu, etc, etc, etc. Mai es posa l'accent amb els agressors. Sempre marxen els agredits. Mai deixen el col·legi els agressors. Mai reben cap culpa. Perquè la principal raó és que les persones que assetgen normalment són els líders de la classe. Normalment són les persones populars. Són les persones que agraden a tothom. I en el moment en què es planteja un cas de bullying passa com per exemple, amb els casos de pederàstia. Això ho explica molt bé l'Alejandro Palomas. Es diu, clar, érem tots molt feliços i aquest ara ens destorbe la pau. Per què ho diu això? I l'altre dia vaig sentir, no recordo el càrrec que tenia, però em va encantar el que va dir, el 100% d'instituts de Catalunya es fa bullying. I ho sap. És a dir, els mestres no poden saber-ho tot, és evident, però algú ho sap. I, per tant, no s'ha de qüestionar als nens quan ho plantegen. No s'han, quan va un pare angoixat perquè li passa alguna cosa al seu fill, perquè es torna a fer pipi al llit, perquè no vol anar a l'escola, etc, etc, etc. En lloc de dir, però el teu fill X, el teu fill Y, s'han de començar a plantejar que potser passa alguna cosa i negar-ho no ho soluciona. O sigui, recursos i tot el que vulgueu. Però el més important és donar suport a la víctima, creure-la. És el més important. És exactament igual com en la llei del només si és sí.
Al final, però sí
amb
que...
Amb això ja faríem molt.
No, anava a dir que al final, però sí que va tot una mica lligat. És veritat, evidentment, que el que deia ara l'Anna, que hi ha d'haver una voluntat a darrere, una certa responsabilitat, una empatia per part de en aquest cas, de les escoles, dels professors, dels pares, però també, si no hi ha recursos després, un cop s'ha identificat, per exemple, un cas de bullying i això no es pot abordar, jo crec que ha d'anar molt lligat, tant aquesta, potser, més sensibilització, sí, més empatia amb els recursos.
El nen que es llança per la finestra no és perquè no té recursos, és perquè l'estan assetjant a l'escola i això s'ha d'aturar. Després parlem de tota la resta, però això s'ha d'aturar.
Doncs, en fi, seguirem parlant segurament d'aquest cas aquests propers dies, perquè segurament doncs, també sabrem d'algunes novetats i esperem que, com a mínim, doncs, parlar-ne, com dèiem ahir, que vam parlar del suïcidi també amb l'entitat Obertament, doncs, pugui ajudar altres persones que es puguin trobar en aquesta mateixa situació a que puguin demanar ajuda. Passa un minut de les 10 de la nit, ara de seguida acomiadarem la tertúlia, però abans, com cada dia, actualitzem la informació. We'll be right back. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que continua tallada la carretera C58 a l'altura de Vacarisses al Vallès Occidental per despreniments de roques de grans dimensions, i atenció perquè probablement ho estarà tota la nit. Els bombers estan analitzant que no hi hagi risc d'una nova esllavissada. Ara mateix hi ha desviaments per la C16 on s'han aixecat les barreres del peatge de Sant Vicenç de Castellet. La C58 és una via per on hi passen milers de vehicles cada dia, sobretot en hora punta, a primera hora del matí, i connecta el Vallès amb el Bages. Per tant, caldrà esperar els treballs dels bombers per saber si reobren la via abans de demà al matí. Arran del despreniment, hi ha hagut 3 vehicles afectats, però no hi ha hagut ferits.
Els experts pronostiquen que les situacions d'excepcionalitat d'aigua cada cop seran més habituals.
La Generalitat ha decretat la situació d'excepcionalitat per la falta d'aigua a 224 municipis on viuen 6 milions d'habitants. Això comporta prohibicions per determinats usos, com ara la neteja de carrers o els recs, i limita el consum domèstic d'aigua a 230 litres per persona i dia. A falta de pluja, la catedràtica de física d'atmosfera a la UB i experta en canvi climàtic, Carme Llaçat, explicava per on pot passar part de la solució. Ho deia en una entrevista al 9C.
Tornar aigua al riu després d'haver-la depurat, aigua que s'ha utilitzat i torna més amunt i després torna a passar per una planta potabilitzadora. Després estaria a millorar l'eficiència del rec, per exemple, en aquest cas. I després també tindríem que tenir present les pèrdues que hi ha en moltes canonades. És un gran problema. Hi ha municipis que tenen pèrdues importants.
Llaçat també aposta per canviar alguns hàbits de la societat, com per exemple fer dutxes més curtes, reutilitzar l'aigua freda dels primers segons de la dutxa o no posar el rentavaixelles si no està del tot ple.
D'altra banda, el judici a Laura Borràs, que quedarà demà vist per sentència.
Les defenses i acusacions faran els seus informes finals i la fiscalia ha de concretar si rebaixa la pena als altres acusats a canvi de la seva confessió. En les seves declaracions, els informàtics Isaías Herrero i Andreu Pujol van reconèixer l'elaboració de pressupostos falsos i el fraccionament de contractes. El coneixement d'aquests fets serà un dels arguments dels fiscals després quan exposin per què s'ha de condemnar Borràs per prevaricació i falsedat documental. Demà quedarà vist per sentència.
Gràcies, Pep. Fins ara.
Bona nit.
Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla, Edu Polo i també la visió futbolística del Marc Guillén, el nostre analista. Intentarem esbrinar quin és el millor esquema que pot fer el Barça aquest dijous al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, tenint en compte les baixes. També hem de parlar de l'espai Barça, perquè els companys del diari Ara han explicat fa una estona que per culpa del cas Negreira doncs hi ha alguns inversors que estan preguntant i que de moment no volen entrar en aquest finançament de l'espai Barça, o que volen saber algun detall més de tot el que està passant amb l'embolic amb el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres abans de donar l'okay a portar finançament a l'espai Barça. I arrencarem el programa entrevistant Gabriel Masforroll. Va ser vicepresident en l'època de Joan Gaspar, directiu en l'època de Núñez, i parlarem del present, del passat i del futur del Barça amb Gabriel Masforroll.
Doncs escoltem a partir de 2:15. Fins ara, Aleix, gràcies.
Vinga,
i acabem amb el temps, amb el Martí Oliveres. Martí, s'acaba aquest fred intens o encara no?
S'acaba, però encara queden uns quants dies. S'acabarà segurament de cara al 6-7 de març, o sigui que comencem el març amb pocs canvis.
Llavors no ens ho imaginem encara.
No, encara podem visualitzar-ho, però encara no. Per tant, és una irrupció freda que es queda uns quants dies. El que marxa és la neu. La neu a cotes baixes sí que ja no ha de reaparèixer ni demà, ni dijous, ni divendres. Com a molt, dijous llisca un front que pot reactivar algun ruixat al Pirineu més oriental, però parlem de neu ja a cotes de 800 o 1.000 metres. Fred, vent i una mica de temporal de mar.
Gràcies, Martí. Que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. I Anna Sáez, Silvio Falcón, Josep Manel Silva, Susana Cuadrado, gràcies també per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui. I us convido a que us quedeu avui, perquè tenim una entrevista molt interessant. Segur que recordeu el cas ara fa un mes d'aquest nen que va aparèixer abandonat al barri de Sants de Barcelona. Doncs hem anat a parlar amb els pares que l'han acollit de forma provisional fins que la DGAIA decideixi doncs, què ha de passar amb aquest nadó. Doncs
en siguem,
que us quedeu a escoltar-la. Gràcies, que
bona
vagi
nit.
Molt bé. Fins la setmana que ve. Tornem de seguida.
RAC 1.
Jordi, ¿qué haces moviendo este sofá y esta mesita?
Mira, he estado pensando en cambiar la distribución. ¿No crees que este sofá quedará muy bien aquí?
Me vas a volver loca.
Final de rebajas en Galerías del Trece, ya de hasta un 60% de descuento. ¿Aún estás a tiempo? Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
¿Cuál?
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Com dèiem, divendres passat va fer un mes que vam explicar aquesta notícia.
Abans del diari Ara, que fa poc més de mitja hora, els Mossos d'Esquadra han trobat un nadó abandonat al barri de Sants de Barcelona. Oh. Es tracta d'una criatura d'entre
un i dos mesos i està ingressat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els Mossos miren de trobar la persona que l'ha abandonat i que podrien acusar ara d'intent d'homicidi justament.
Perquè en aquestes circumstàncies, i deixar un nadó a la via pública en aquesta temperatura, jo li diria que fins i tot una tentativa d'homicidi sota el nostre punt de vista, vaja.
Segur que recordeu el cas. Aquell mateix dia vam parlar amb la DGAI, amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Ens van dir que aviat trobarien una família d'acollida pel nadó, una família d'urgència i de diagnòstic, que és el nom oficial que reben aquest tipus d'acolliment, donades aquestes circumstàncies. Com hem explicat abans, a Catalunya hi ha un centenar d'infants que viuen amb aquestes famílies, amb què el nadó doncs s'hi pot estar fins que s'aclareixi la seva situació. I justament avui fa un mes que aquest nadó que van trobar al barri de Sants viu amb el Juan i amb la Mari, a qui hem visitat a casa seva. Mari, Juan, com esteu? Us volia començar preguntant si us deixa descansar, us lleveu molt d'hora, com és la rutina?
A veure, normalment aquest nen fa cada dues hores i mitja o tres, o sigui, per ell és el menjar. Això de dormir, de moment d'or entre un vivero i un altre. Pesadet al principi, però bueno, contenta de veure el canvi que fa.
Clar, perquè us puc preguntar a l'edat quants anys teniu?
A veure, jo tinc 72 i el Joan té 75.
No, us ho preguntava perquè, és clar, el canvi de cop d'un dia per l'altre que arribi un nadó tan petit a casa, suposo que es nota.
Sí que es nota, però el que passa que, bueno, com que no és el primer que fem, i a part lo fem amb tanta il·lusió, jo almenys em canso, perquè no puc dir que no estic cansada, però estic tan contenta que això bueno, és quan tens la casa plena de que ve la família. Clar que tens molta feina, però tens el canvi pues, de gaudir de les altres, per tant compensa.
Canviar la vida en el sentit de que has de tenir una dedicació durant les 24 hores, diguéssim, no? I per tant hem d'adaptar la nostra activitat al ritme del nen per cuidar-lo en tots els aspectes.
Recordeu què estàveu fent el 24 de gener? Vau veure la notícia a la televisió, la veu sentir a la ràdio?
Jo sí, la vas escoltar i em va donar com una tremolor. Ostres, quina llàstima, no? I si pogués fer alguna cosa, clar, no pots fer amb tot el que estàs sentint, però sí que em va agafar una mica de tremolor, com un, no sé, com una mena de pressentiment.
Quan tothom recordes si ho vas escoltar i si en algun sí. moment, com que vosaltres després en parlarem i heu acollit altres nens a casa vostra, si veu pensar, ostres, potser nosaltres el podríem acollir, us va passar pel cap? O...
Sí, a veure, el primer sentiment que vas tenir quan vas sentir aquesta notícia és d'indignació, de veure com hi ha algú que puc fer una cosa així, d'aquesta manera, no? De llançar un nen al carrer, més en un dia tan fred com era aquest, no? I després van dir, pues mira, nosaltres sí que podríem tenir-lo, però ja està. Si és que sí, ja vindrà, i si és que no, pues no passa res.
Quan va sonar el telèfon, Mari?
Va sonar el dematí del 25. Sí, més o menys, cap a les 12 o així, va sonar. Primer, em sembla que va ser el Joan, no? Em va trucar, l'associació nostra li va trucar a ell i li va dir si acceptaven i tal, i va dir sí, sí, suposo que la Marita me diria que sí, per suposar. I després em van trucar a mi i també em vas dir que cap problema, o sigui, que si és una criatura que necessita i nosaltres podem, doncs encantadíssim.
Però veu tenir una conversa o cadascú per les vostres bandes ja veu dir que sí, o veu tenir allò una mini reunió familiar de dir què fem?
No, bueno, aquesta mini reunió familiar la van tenir fa molts anys, vull dir, sí. Des de llavors ja estem d'acord, i la veritat és que després de cada acolliment, quan el nen marxa de casa, sempre tenim un temps, diguéssim, de descans, entre cometes, no? En el sentit de que no, a la setmana següent no, ja no tenim un altre, sinó que passa un temps, un mes, mes i mig, dos mesos, depèn, i llavors nosaltres diem, mira, ja estem disposats quan ens hem recuperat perquè hem de fer el dol i ja està, i entonces quan truquen pues ja diem que sí, el primer que l'agafa el telèfon ja ho diu perquè hi ha una cosa que està parlada.
Ja ho teníeu tot per tenir un nadó a casa? Perquè no és el mateix el que es necessita per tenir potser un nen de 2-3 anys o fins i tot més gran que per tenir un nadó. Veu haver de fer alguna compra d'emergència o com va anar?
L'única cosa que van comprar és la trona, perquè l'últim nen que havien tingut se la van portar, perquè ell, la que tenia la família preparada, no l'agradava. I aquest nen, quan va veure a mi amb la trona agafada, em va fer un somriure i vas dir, bueno, aquesta trona és d'ell, la se li va comprar ell, pues que se la quede. La resta de cotxers, el bressol, tota la resta ja són sempre a casa, perquè fins ara tots els nens que ens han donat han sigut petits. Si per exemple en truquessin quan aquest nen marxi i en donen un de 5 o 6 anys, sí que hauria d'anar a comprar coses per a aquesta criatura, però de fet les coses petites en tinc moltes, i a sobre també la gent que ens coneix de seguida, ai, te regalo això, mira, et dono allò, o sigui que hi ha moments que aquesta casa han hagut 5 cotxers.
Per tant, ja havíeu tingut nens tan petits, de dies o de mesos?
Sempre, fins ara, tots els que ens han donat ha sigut el màxim de 2 mesos. I el mínim va ser de 3 dies de clínica i cap a casa.
Tornem una mica enrere. Em dèieu que el 25 al matí us truquen. Quants dies triga a venir i com són els primers dies?
Triga 2 dies a venir. O sigui, van trucar i van dir demà o demà passat, tindreu el nen. I nosaltres ja vam preparar per l'endemà, per si de cas, no? I com que no va venir, bueno, pues el dia següent arriba el nen, va arribar, llavors ja es donen totes les instruccions, de dir-ho d'alguna manera, per exemple, la llet que està prenent per continuar-la igual.
Clar, i us anava a preguntar si ve com amb alguna mena d'informació de si té alguna malaltia o si li ha de donar algun medicament.
Sí, això ve amb un informe de l'alta de l'hospital. Diuen tot el que li han fet a l'hospital, sí. Si està prenent algun medicament o no, i també si hem de fer alguna visita perquè volen fer-li alguna prova o perquè calgui. De tota manera, nosaltres ja per protocol, quan ve un nen, quan arriba un nen aquí a casa, des de la primera setmana, els primers 8 dies, dintre dels primers 8 dies, el portem al pediatre.
Val. Ara que ja ha passat un mes que ha arribat, com ha estat? Si mires una mica enrere, Mari, com valores aquest mes des que va arribar?
Home, ha guanyat moltíssim perquè estava molt primer, era molt petit, i ara ja s'ha estirat. La manera de dormir l'ha canviat molt. Le deixa tocar i li fa com a pessicolla.
Està més relaxat.
Sí, riu també. A vegades lo tinc jo, i si passa el Joan, comença a cridar l'atenció perquè ell l'agafa més que jo durant el dia. Llavors és el mimado del Joan, realment.
Què vol dir això?
Home, jo és que no m'agrada que plori. Llavors, penso que ja tindrà temps de plorar. Llavors, ara, abans que comenci a plorar, o quan comença a plorar, de seguida l'agafo. Bueno, li fan mimitos i...
Me canta.
I canto, i bueno...
Com canta el Joan.
I després, sí, jo me'n recordo que li vaig dir al pediatre que, diu, oi, aquest nen està molt mimat. Diu, això és el que ha de fer, mimar-lo. I jo, pues, des de llavors, sempre ho faig.
I això fa anys, eh?
Abans em deies que... Fa molts anys ja que vau tenir aquesta conversa de si us trucaven per acollir, sí, doncs, un nadó, que diríeu que sí. Quan va ser aquesta conversa i per què decidiu ser pares d'acollida?
Jo quan treballava encara de mestra vaig veure una noia que portava una criatura en un cotxer. I al cap d'un temps, no sé si havia passat uns mesos o... veig que porta una altra. I un dia allà em va picar una mica la curiositat i vaig dir, escolta, quants nens tens? Pensant que eren nets. I diu, no, no, són d'acollida. Digo, com d'acollida? Llavors ella em va explicar que portava ja 14 nens i que a vegades havia fet això, que deixava de treballar per fer aquesta tasca, i a mi me va impressionar i vas dir, ostres, quina tasca més bonica, més maca. Clar, però jo encara treballava, i el Joan també. Llavors, quan em van jubilar, van començar a dir, hem de fer algo. I, clar, el món que nosaltres més dominem i més tenim per la mà és lo de les criatures. I van dir, en comptes d'anar...
Perquè no us he preguntat, vosaltres teniu fills?
Tenim 5 fills, 3 que van néixer a casa i 2 han adoptat, i tenim 5 nets. O sigui que, diguessin, per avorrició no moririen, eh?
I a banda ets mestra, deies. Tu ets mestra, sí, quan també. Tu també tots dos. Per tant, sí que teníeu experiència, com sí, deies, eh?
Sí, sí. Llavors nosaltres vam començar a fer proves a Barcelona, que algú ens havia dit, i van anar a un puesto que era per ajudar a criatures la sortida de l'escola, de fer deures, del berenar i tal. I quan ja estaven fent aquestes proves, el psicòleg que havia allà va dir, bueno, vosaltres segurament us aniria molt millor fer una altra tasca en criatura més temps. I va ser quan es va enviar a la nostra associació. Van començar a fer proves.
Què vol dir la vostra associació? Que abans també ho has dit, però...
Sí, la nostra es diu Cel Obert. I allà, diguéssim, van fer les proves d'idoneïtat, de selecció de personal, i van dir que sí. I a partir d'aquest moment pues van començar a cridar. La primera criatura va ser al cap d'un mes i mig o així de donar el vistiplau.
S'ha despertat, eh? I com deia abans el Juan, ha anat rapidíssimament, eh? Abans de que es posi a plorar. A veure, que ara l'agafa coll. Sí, eh? Es porta bé o què? És sí, molt ploraner sí. O no?
No, no, no. Només plora quan té gana.
Quants acolliments heu fet fins ara, doncs?
Doncs fins ara hem fet 8 acolliments. El que passa que un era de bessons i, per tant, no. Aquest nen és el nouer que tenim.
Bessons, eh?
Una
ostres,
vegada,
sí. Quina experiència, no? Com va ser?
Sí. Els van dir si volien 2 i van dir que sí. I clar,
molt petits?
Petits, sí. També havien nascut de cesària, estaven a l'hospital. L'adaptació va ser mica en mica, perquè va ser primer un i al cap d'un mes i mig l'altre que faltava. I van haver de fer una cosa molt d'escola. Perquè, clar, anaves al pediatre i un tenia un nom, l'altre tenia un altre nom. No podia dir la bessonada menja, no dorm. I llavors el Joan me va fer de l'ordinador un control.
Un Excel.
Sí, tipus d'hospital o de tipus d'escola també, on posaven. Cada vegada que feien algo s'apuntava allà. I bueno, va ser un procés que... Em va agradar també. El Joan va dir que era massa feina, que 2 que ja mai més, però jo deia, home...
Quant de temps els veu tenir?
9 mesos, que van estar aquí a casa.
Sí, home, era massa feina en el sentit de que no es posaven d'acord. I quan un dormia, l'altre plorava, llavors, clar, era una mica difícil, no? Però, bueno, molt bé, molt contents, i de que ara ja estiguin endavant.
No sé què us diuen la vostra família, els vostres amics, quan vau començar a acollir infants, què us deien?
Nosaltres només vam tratar el tema entre nosaltres dos, que són els implicats, i després la van comentar als fills que havien pensat i que havien decidit. Van dir, ah, bueno, vosaltres mateixos. O sigui, però després s'han anat implicant bastant. De tal manera que aquest any, per el dia de la dona treballadora, el meu net, i llavors aquest me va posar la dona treballadora a l'escola, va fer una foto meva en una criatura a coll, i posava que era la noia, que la dona que ell més admirava. I llavors això, per exemple, em va...
Home, quin orgull, no?
Sí. Sí, sí, me va omplir.
I Mar, igual que et va passar tu quan veies aquesta dona que arribava a l'escola amb diferents nens i que al final li vas haver de preguntar perquè et picava una mica la curiositat, hi ha molta gent, veïns, que us pregunten què és el vostre net o...
Sí, sí, sí. Hem fet una mena d'informació quan es pregunten, no? Però també hem donat xerrades d'informació. D'allà, d'aquesta informació i de papers que van donar també... Es van apuntar 5 famílies més. Ara 4 famílies d'aquí.
Per tant, no només heu acollit vosaltres, sinó que heu aconseguit que altres famílies també...
Sí, hem aconseguit que altres famílies que estan interessades o que tenen curiositat i després, doncs mira, les sembla bé de fer-lo. Realment és una tasca que val la pena, perquè això que preguntaves també de que què diu la gent o les famílies, bueno, ens diuen que podien deixar de cuidar aquests nens i gaudir de la vida, no? Sí. Però bueno, és que nosaltres gaudim de la vida, sí, i la vida en majúscula, vull dir, hi ha qui li agrada viatjar, hi ha qui li agrada, pues, no sé, anar a passeig, i bueno, per nosaltres ens agrada fer això. I a més, durant el primer any de la vida és quan realment se va formant el que farà després. És com si diguessin, se va gravant el disc dur. Em refereixo, per exemple, que si un nen, en aquests casos, que està abandonat, aquest nen després es pregunten, i a mi per què m'ha passat això? Si el nen ha viscut una infantesa, sobretot el primer any, el segon any de vida, que s'ha sentit estimat, encara que no ho digui, encara que sembla que no s'entera, no, ho tenen interioritzat.
Moltes famílies, no?, tenen dubtes de fer un acolliment, per exemple, sobretot per la qüestió de que hi ha un moment que sabeu segur que us n'haureu d'acomiadar. I abans el Juan ja ho deia, no?, hem de passar un procés de dol. Sí. Com us prepareu per aquest moment? No sé si sabeu més o menys quan serà, si ja sabeu que s'acosta la data, i com us heu preparat, i també com ha anat canviant des del primer acolliment que veu fer fins a l'últim.
Doncs mira, nosaltres no sabem la data que marxarà el nen. Ens avisen, com 10 o 15 dies abans, ens avisen de que començarà un moment d'acoblament a la família que el tindrà. O sigui, el nen no marxa de cop. Hem de fer un treball en la família que el tindrà després.
Un impàs, no? Hi ha com un impàs progressiu.
Llavors, això sol durar 10 dies, 12... En aquest temps, nosaltres estem en contacte molt, molt directe i molt estret amb la nova família, sí, que venen a casa, sortint a passeig tots quatre, de manera que el nen ja veu que són com molt amics o que són com de la família, per dir-ho d'alguna manera.
Això pel que fa al nen, però per vosaltres, bueno, com
per,
és aquest moment?
Per nosaltres, en aquest temps, ja se n'anem preparant i se n'anem pensant que, bueno, que això ja s'acaba i que el nen ha de marxar. Jo me'n recordo que quan feien aquestes proves per a la idoneïtat, la meva dona va dir, ai, jo ploraré molt quan se'n vagi. Mm. I diu la psicòloga, diu, és que si no plores, no donaré un altre nen. Perquè, és clar, això vol dir que sí, has fet...
Que s'ha fet lligar.
Claro, racionalment ja ho tenim molt clar. Emocionalment, pues sí, al principi, doncs recordes i penses, mira, te recordes d'això, no parlem entre nosaltres, que el nen ara està millor, que ara està amb els pares que el tindran.
Sí. O sigui, una... Ha plorat totes les vegades que us ha marxat, sí, algun nen d'acollida?
Sí, jo, a més, jo, a mi hi ha gent que diu, ai, después cuando se te los quitan llora. Digo, perdona, a mi no m'han donat res, no és meu. Jo tinc clar que és el que estic fent. No és que et treguin, fins i tot els fills que han nascut se'n van.
Quan els hi dieu adéu, és un adéu definitiu o hi manteniu el contacte?
No, nosaltres mantenim el contacte. I aquest contacte és el que també ens ajuda, no?, a superar aquest dol, perquè veus que estan molt bé. Veus que estan contents. Veus que, d'alguna manera, van creixent i van guanyant. Bueno, continuen sent part de la teva vida i nosaltres continuem sent part de la seva vida.
Quan us trobeu, per exemple, hi ha algun dia a l'any que us trobeu segur o que us truqueu o com ho feu?
Normalment, a l'aniversari del nen té un detallet de part nostra. O anem allà, a casa d'ells, o venen ells a recollir-lo. I després, pel Nadal, sempre hi ha un detallet que porta el Pare Noel. Pues normalment, la família, que per el 24, el 25, el 28, el dia que poden, s'apropen i s'emporten el que el Pare Noel ha deixat aquí. Després hi ha unes altres famílies que em truca, oye, que volem juntar-nos una amiga. Escolta, que han operat de les angines a la nena. Que per què no veniu? Pues anem a veure-la. I després és molt gratificant que hi ha alguna d'aquestes criatures que ens tenen posat la foto nostra. Hi ha una altra que, una barreja, el Joan li deia, ja sentia papa i sentia avi de la meva neta, i ella va ser, la va batejar com pavi. Llavors, el pavi, sí, el pavi és, bueno, quan la veu, pavi, pavi, crida, es posa al coll. Jo sempre dic que si hagués de pagar per fer aquesta tasca, pagaria.
També tenim, ens envien fotos de diferents aconteciments, per exemple, ara per Carnestoltes, pues s'han enviat fotos en les disfresses, si van a l'estiu van de vacances, ens envien alguna foto o algun vídeo, a vegades fent videoconferència per parlar amb ells i per veure's. Vull dir que sempre aquest contacte és molt maco i jo penso que també és molt necessari, perquè el nen també li ajuda a passar el dol que ha de passar de la separació nostra, pues de veure que nosaltres continuem, que seguim aquí, que seguim pensant en ells, que d'alguna forma són part de la seva vida i que continuem sent part de la seva vida. Inclús el van convidar a un bateig que només convidaven la família. O sigui, i ens van dir, és que vosaltres sou de la família.
És que aquí més família que vosaltres, no?
Exacte, sí. Vull dir, d'alguna manera hem sigut els pares durant un temps, doncs aquests pares no han desaparegut ni les han abandonat, sinó que continuen presents.
Com els hi diuen amb ells qui sou vosaltres? Com us defineixen? Els diuen que sou els pares d'acollida? Com els hi expliquen el vostre paper?
Tots, quan ja ells estan en les altres famílies, normalment han fet el mateix, és a dir, aquests són el Juan i la Mari que t'han cuidat quan eres petita. Fins i tot hi ha una que ens llama los nanis. Diguin com es digui, les han estimat i els continuaran estimant.
Us heu marcat algun límit, alguna edat de dir fins aquí o aquest serà l'últim acolliment?
El límit jo crec que serà físic, depèn de les forces. Quan no tinguem forces, pues ja pararem, o quan no puguem per alguna circumstància, però bueno, ser conscients que arribarà un moment que ja no podrem seguir. Vull dir,
jo penso que malgrat la meva edat jo em trobo molt bé i de moment me'n veig en cor. Ara, que això que diu el Jan, si hi ha el Joan, si hi ha un tope per lo que sigui, pues cap problema, faré unes altres coses.
Ja acabo. Si hi ha algú que ens estigui escoltant a la ràdio i ara doncs potser hagi tingut curiositat, s'estigui plantejant ser una família d'acollida, què li diríeu?
Que endavant, que ho faci, perquè realment és una tasca que és molt beneficiosa. Primer, pel nen, les seves vivències del primer any, dels primers anys, són essencials. Després també està molt bé per la persona que ho fa, que d'alguna manera se sent viu, se sent vàlid, se sent important, i això és molt bo també per l'autoestima de cadascú. Vull dir, el resultat és tan bo i és tan bonic que val la pena.
Val la pena. O sigui, jo animaria que la gent es plantegi aquesta tasca. La qüestió és ser important i no sé, i vàlida per a una persona que et necessita.
Només ha somicat una miqueta durant tota l'entrevista. Primer l'ha agafat el Juan ràpidament i després te l'ha passat a tu, Mari, i s'ha quedat adormit, eh?
És que a mi ja em coneix. Que clar, jo soc el bassolet de la nit. Jo la nit els passo així, en una mecedora que tinc a dalt, em poso a... I aquest moviment, el nen l'ho té associat. I jo me'n recordo que al principi el cor d'ell anava molt ràpid, molt ràpid, i respirava així com agitat. I ara jo començo a relaxar-me i ell va agafar el meu ritme.
Doncs deixarem que segueixi dormint. Juan, Mari, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i que per molt de temps, si podeu, ho seguiu fent. Gràcies.
A vosaltres i, bueno, i ànim amb tota la tasca que també feu de divulgació, que val la pena.
Oh, jo també dono les gràcies per aquesta oportunitat de poder explicar-lo, perquè hi hagi gent